Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida puntuals, com sempre. Arribem a les 12:20 minuts. Dilluns avui comencem setmana, acabem mes i acabem any. Avui ja és 31 del 12. 31 de desembre del 2018. Ja ho sé que tota aquesta història ens l'han muntat els humans, que som els que vam fer el calendari, vam posar els dies, quan comença, quan acaba. Però vaja, com que vivim tota la vida pendents del rellotge, del calendari, de la setmana, del dia, doncs avui tanquem etapa, avui tanquem any, avui és aquell dia en el que t'asseus i penses com m'ha anat aquest darrer any? He fet tot el que volia, m'han quedat coses, i l'any que ve, què faré? Ja sabeu, són aquests desitjos, aquestes propostes que ens fem a nosaltres mateixos la nit de Cap d'Any, aquesta nit, d'aquí unes hores, ens haurem de començar a dir, escolta, vull anar al gimnàs, vull deixar de fumar, vull estudiar això, vull treure'm el carnet de conduir, vull arreglar-ho amb un amic, etc. Mil coses, doncs avui és el dia. Per cert, que estem a 3 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, com sempre buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, per cert, farem el sorteig en directe dels 3 premis màgics de Cadena 100 que organitzen des de la nostra emissora musical a Lleida, Cadena 100 Lleida, els 3 premis màgics. I durant aquest darrer mes, a 39 comerços de la ciutat de Lleida, has pogut veure els cartells de promoció d'aquest concurs i les butlletes per omplir-les. Doncs si les has omplert, avui farem en directe aquí el sorteig a 2:15 i traurem els guanyadors que es podran gastar-se els propers 2 dies, demà no compte, els propers 2 dies, fins a 2.500 euros per fer-se un bon regal de Reis Mags. També estarà amb nosaltres el Joan Ramon González, parlarem dels bocins d'història i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la 1, tornem a la Nacional 240. Avui parlem de bones idees del 2018 que es duran a terme el 2019. I a 2:15, la radiografia, on posem sobre la taula tots els resultats de tots els equips esportius, balanç del 2018 i què esperem pel 2019. Però abans, previsió meteorològica, avui amb la Clara Sedano. Clara, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, acabem aquest 2018 a Lleida amb predomini de l'estabilitat i del cel assolellat. Atenció per això al sud de Lleida perquè les boires matinals continuaran i poden ser persistents al llarg de tot el dia d'avui. Temperatures màximes que es mantenen amb pocs canvis estaran entre els 15 i els 6 graus i pel que fa al vent bufarà variable fluix. Demà dimarts donarem la benvinguda a l'any 2019 amb un cel molt semblant al d'avui assolellat, tot i que anirà acompanyat d'algunes boires matinals a l'interior que seran més extenses i persistents al sud de Lleida. Temperatures que es mantenen sense canvis, excepte el terç nord on baixaran i les màximes arribaran fins als 9 graus a Lleida, 10 a Balaguer i Tàrrega i 11 graus a la Seu d'Urgell. Acabem amb el vent que bufarà variable fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Clara.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira com a actualitat d'ara, està passant ara, s'està realitzant el sorteig de la grossa, que si portes algun número, estan sortint els 5 premis. Per tant, acaba de començar fa, no res, 3 minuts, com el que diu. Per tant, d'aquí una estona podrem donar tots els números de que hi hauran sortit al sorteig i mirar si t'ha tocat, si és que portes números d'aquesta loteria. Per cert, comencem parlant de successos. Detingut un home a Lleida mentre agredia una noia en ple carrer, l'Ajuntament de la ciutat ha activat els protocols per a dones en situació de violència masclista. USPAC ha denunciat un accident que van patir 2 Mossos el 21 de desembre per culpa d'una barricada de pneumàtics a les Borges Blanques. El sindicat policial s'ha adreçat a un jutjat de Lleida per tentativa d'homicidi. I la boira ha deixat novament sense vols britànics l'aeroport d'Alguaire. Mira, això ho diem com a notícia, tot i que quan comença a ser massa repetitiu, doncs ja hauria de deixar de ser notícia, però ho és. I a més la boira l'hem tingut, tot i que ahir, a partir de migdia, primeres hores de la tarda, va marxar la boira, va sortir el sol, però els vols del matí no van poder aterrar i, a més d'això, va haver alguns passatgers que no van rebre la notificació de la cancel·lació dels vols i van haver de buscar alternatives perquè ells es van presentar a l'aeroport de Lleida Alguaire a esperar un avió que no havia d'arribar. Els quatre carrers de Lleida que es van aprovar que canviarien de nom ja llueixen les noves denominacions que substitueixen els anteriors noms franquistes. La paeria ha col·locat provisionalment vinils sobre les plaques velles a l'espera de disposar de les definitives. Paeria i Estat formalitzen el canvi d'usos de l'antiga audiència perquè pugui acollir el Museu d'Art de Lleida. I abans de parlar d'esports, encara direm que el cap de setmana llarg de Cap d'Any, o sigui, aquest cap de setmana, ahir, avui, la gent que ha pogut fer pont i demà que és festiu, registra ocupacions que ronden el 90%. Molts establiments de turisme rural i bungalows de les comarques de Lleida i el Berguedà pengen el cartell de complert. Parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs i tot i que estem amb dates nadalenques, aquest cap de setmana va haver jornada de bàsquet i va ser una derrota pel Força Lleida, que va caure a Corunya en un partit amb massa errors i un altre conat de Tangana. Només ha estat capaç de guanyar una vegada a Riazor fa 6 anys. Per tant, és una pista que no es dona gens bé al Força Lleida. Hem de parlar també de fitxatges, perquè el Força Lleida incorpora fins a final de temporada l'anglès Steel per suplir la baixa de Sierra. L'escorta internacional amb Gran Bretanya podria debutar aquest proper divendres, en el que hi haurà doncs també jornada, però ja en parlarem això a partir de dijous i de divendres. Bàsquet també. El Cadí La Seu disputarà per primera vegada el torneig del CAU com a cap de sèrie, el guanyar ahir amb autoritat a Vitòria. L'equip encadena la setena victòria i signa la millor primera volta de la seva història. I s'acaba l'any i s'acaba, ja sabeu, amb les curses de Sant Silvestre. Per exemple, a Guissona es va viure la tercera Sant Silvestre romana i solidària, va ser ahir, on 121 atletes van desafiar la temperatura de 2 graus. Avui ja s'hi sumaran les tradicionals curses de Sant Silvestre, com dèiem, moltes de la província, entre les que destaquem la de Lleida Ciutat i la de la Seu, que esperen batre el seu rècord i superar els 2.000 inscrits.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja fem memòria, com sempre, amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bueno, avui dia de l'home dels nassos.
Sí.
Després en parlarem amb el Joan Bellmunt, però és d'aquells dies...
Una tradició que sembla que s'ha anat perdent, eh?
Sí, clar, s'ha anat perdent, però, bueno, també hi ha cases que encara ho segueixen fent. Després en parlarem. De totes maneres, dic que avui és un d'aquells dies de fer balanç,
sí, clar.
Aviam, és un dia com qualsevol altre, perquè al final és el ser humà el que va posar que avui és el 31 i demà és l'1, oi? Però com a que, bueno, fas una mica de balanç, aquesta nit farem lo dels propòsits d'any nou.
Exacte, sí.
El que fumi, sisplau, deixeu de fumar, però feu de veritat, anar al gimnàs, estudiar,
sí,
treure's...
Aprimar-se...
Clar, és un clàssic, això. En fi, de totes maneres, escolta, fa 25 anys, tal dia com avui, de l'any 93, que avui és el darrer dia que també direm que anem cap a l'any 93, un 31 de desembre, de què es parlava?
Doncs bé, l'últim dia del 93, i es parlava de molts projectes. En aquelles dates es van rebutjar dos projectes per instal·lar hipers a Lleida. Les propostes de les dues promotores eren contràries al PGM. L'alcalde Antoni Siurana no volia més grans superfícies a Lleida i Carrefour va desmentir el seu interès d'instal·lar-se a Alcarràs. Mm. També el president de la Diputació, Josep Grau, va dir que el gran projecte de Lleida per l'any 1994 seria l'illa de la Maternitat. El pla de redacció estava pràcticament acabat i es podria començar a construir el segon semestre de l'any 94 i finalitzat l'any 96. Els objectius eren la construcció d'unes 285 places d'aparcament i un bon nombre de pisos socials que serien destinats a alumnes i professors de la Universitat de Lleida. El projecte també recollia la construcció d'una gran plaça entre la biblioteca que seria el museu una gran plaça allí, un gran aparcament, bueno.
El gran projecte del que sempre hem parlat i que de moment s'ha quedat en paper mullat per desgràcia dels ciutadans. O sigui, de moment han fet el pàrquing, que ja va costar prou, al final només era asfaltar i pintar línies de color blau.
Bueno, però el projecte era una illa de la maternitat amb el pàrquing subterrani, amb jardins, amb vivendes...
D'això ja n'hem parlat. El projecte, jo he vist els dibuixos, els planos, era espectacular, les coses com siguin.
Molt maco era, sí.
Però és que s'ha quedat en no-res.
No-res, bueno, ja ho veiem, ara els lleidatans.
O sigui, pintar ratlles blaves damunt d'un asfalt i s'ha acabat. Això és el que ha quedat. És que és una pena.
Però bueno, és així, el projecte està de fet.
Ha estat un racó ben maco,
El projecte val diners, també, que ho sàpiguin la gent. Doncs el Consell General d'Aran demanava que els aranesos fossin declarats, l'aranès fos declarat llengua oficial. Era una petició formal per la Llei de Normalització Lingüística a la Vall d'Aran. Es van generar discrepàncies entre el govern i l'oposició en matèria de personal. Les carreteres de Lleida es van cobrar 6 vides el Nadal del 93. 2 accidents a la Nacional 2 i la Nacional 230 per invasió del carril contrari. Una família portuguesa va col·lisionar amb un autobús de la Guàrdia Civil i 2 joves van resultar morts. Es dirigien a la presó de Martorell. O sigui que la Guàrdia Civil, la camioneta de la Guàrdia Civil, va tindre l'accident i aquests 2 nois que els portaven cap a la presó de Martorell, doncs... van perdre la vida. Per tant, bueno, estem parlant, amics oients, de l'any 93, l'últim dia del 93, recordin. L'auditori costarà 550 milions més de lo que s'havia previst. El preu del metre quadrat construït era de 178.000 pessetes. La paeria demana 5 milions a Cultura per a l'excavació al riu Segre i es va expropiar, vull dir, un edifici per ampliar el local social de Pardinyes. Eren projectes també, vull dir, parlem de projectes perquè sembla que els últims dies del mes del 93 estaven exposant moltíssims projectes que després alguns d'ells no els hem vist fet.
No. De totes maneres, això de que pugi el preu d'un pressupost és una pena, però jo ho trobem normal,
Sí.
És així. Molt bé, Mari Carmen.
Fins demà, que serà
no,
ja.
No, fins demà no.
No, demà no. Ai, no, que és festa
no,
demà.
Demà és festiu i ja et diré això demà que no. Només t'ho puc dir una vegada a l'any. Fins l'any que ve, Mari Carmen.
Fins l'any que ve, amics oients. Ricard, que ho passis bé, bon cap d'any i bon començament de l'any 2019 ja.
2019. Una abraçada, Mari Carmen.
Igualment per tots.
¡Feliz 2019!
En El Corte Inglés hemos preparado una gran selección de ofertas que son un auténtico regalo.
Del 26 de diciembre al 5 de enero tienes un televisor LG inteligente de 65 pulgadas 4K con un 40% de descuento. Ahora 1.199 euros.
Además, con financiación en 12 meses con nuestros tecnoprecios.
El Corte Inglés. ¡Feliz 2019!
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
S'està realitzant el sorteig de la grossa, però aquí als estudis de la cadena COPE de Lleida s'està a punt de realitzar un altre sorteig, és dels 3 premis màgics de Cadena 100, que escolta, per molta gent que ha omplert la seva butlleta, també és una data important, també és un moment important. Com sempre, obrim els micròfons, tenim a la nostra cap comercial, la Merche Pinilla. Merche, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, anem a... Mira, perquè la gent... Tenim aquí una superurna.
Sí.
Amb més de 12.000 butlletes, que es diu ràpid. de gent que han anat a un dels 39 establiments que han col·laborat amb aquest projecte dels tres premis màgics de Cadena 100, mm-hmm. i bueno, que han fet una compra i que han omplert una de les butlletes. Correcte. A més a més tenim una mà innocent i aquest any
que no para de remenar butlletes.
Està remenant, no sé si ho escolteu.
Que la veritat és que estan volant per l'estudi totes les butlletes.
Ara penjarem
remenades no poden estar.
Ara penjarem fotos. Escolta, anem a dir ràpidament els 39 establiments que han confiat en aquesta iniciativa, perquè primer de tot és a ells els qui hem d'agrair que hagin tornat a confiar un any més amb les propostes comercials de les nostres emissores, en aquest cas la de Cadena 100, els tres premis màgics de Cadena 100, que han estat, per exemple, Renascimento Mobiliari i Decoració.
Bar Restaurant El Segre.
També la Rue Peralta Joiers.
Cafeteria Restaurant Gourmet Real.
A Galeria d'Art Isabel París.
Mobles Aguila.
A Teixits Balcells.
Tallers La Mitjana.
A Intimate Moda.
Marga Bardagí Moda.
Nou Parador Gualda.
Cuchilleria Blanco.
Viatges Folguera.
Institut de Bellesa Amador.
Floristeria Canales.
Piovela Estètica i Perfumeria.
Joieria Guerrero.
Cortinatges Àguila.
Bar Restaurant La República del Fum.
Josa i Gasó.
Dep System, Salons de Bellesa.
Xabela Genseria.
Cuina Expert.
Xurreria J. Moreno.
Màrius Joiers.
Cafeteria Restaurant L'Escala.
Joieria Ayala.
Taller Lex.
Magatzems Santa Creu.
Automòbils Mariani.
Peixateries Ledesma.
Restaurant Beto al Club Tenis Urgell.
Galo Perfums d'Autor.
Diamant Joieria.
JC Joies de Disseny.
Sidreria El Cachopo.
Pai Pastisseria Marquès.
Intouch by Amariles Saló de Bellesa.
I el Rincón Ibérico de Jabugo. Vigileu, mireu si heu anat a comprar amb alguna d'aquests establiments i heu omplert una de les 12.000 butlletes. Ara en traurem 3 i els 3 guanyadors podran gastar fins a 2.500 euros els dies 2, 3 i 4. 2, 3 i 4. L'ús el perdonem, perquè és festiu. 2, 3 i 4. Traurem algun reserva, però
aprofita per comprar els regals de Reis.
Són 3 persones que podran anar a aquests establiments a gastar uns vals i entre els tres doncs sumem aquesta quantitat maca de fins a 2.500 euros. Així és que aquesta és la mecànica. Anem a treure el primer guanyador.
Sí, Merche. Bueno, ja saps que traurem 3 guanyadors, uh-huh, que es repartiran el premi.
I 3 reserves, correcte.
Perfecte. Vinga, anem després de remenar molt amb la nostra mà innocent.
Us trucarà la Merche, heu de contestar el telèfon que vau posar. Vinga, primer. La mà innocent, és la Berta, la mà innocent, avui. Vinga, tenim el primer. Anem a dir primer a on?
Sí,
a on, Merche?
Bueno, pues el primer ha marxat a la localitat d'Almacelles.
Molt bé, i a on va comprar?
Va comprar a Pa i Pastisseria Marquès.
Molt bé.
És el Jonathan Martín Gómez.
Jonathan, enhorabona. Escolta, et truquem ara mateix, per tant, tingués el telèfon lliure. Una altra butlleta, vinga, que serà el segon guanyador.
Una altra butlleta.
A veure... Que clar, n'hi ha 12.000, és que n'hi ha 12.000. A veure, cap en quina població anem, Merche?
Aquí, ara ens quedem a Lleida.
A Lleida, en quin establiment?
I és l'establiment Institut de Bellesa Amador.
Institut de Bellesa Amador, i el guanyador o guanyadora...
I la guanyadora és la Yolanda San Alejandro Royo.
Molt bé, doncs Yolanda, telèfon lliure, perquè en uns minuts et truquem també, i anem al tercer guanyador.
Vinga, tercer.
A veure, Berta, butlletes amunt.
Aquí volant totes
una.
Les butlletes.
N'hem agafat una.
Per l'estudi.
Vinga, Merche,
i
població.
I la tercera, sí, a Lleida també.
Molt bé.
Que ha fet la butlleta a Marga Bardagí Moda.
Molt bé.
I és la Maite Melé.
Doncs Maite, telèfon lliure, que et truquem ara, i entre els tres us gastareu el proper dia 2, 3 i 4, fins a 2.500 euros a tots aquests 39 establiments. Ara traurem un reserva de cadascú, però vaja, jo crec que, Merche, no hi haurà problema amb això.
No, jo crec que no. Ara, de seguida ho sabrem, perquè avisarem a tots i les donarem la bona notícia.
I tant que sí. Gràcies, Merche Pinilla, cap de publicitat de les emissores de la cadena Cope Lleida, i enhorabona.
Gràcies
per aquesta nova edició dels tres premis màgics de Cadena 100.
Molt bé, i bon any a tots els nostres oients.
Igualment. Fem una pausa nosaltres, ara us penjo les fotos, que són divertides, i de seguida està nosaltres Joan Ramon González.
Xabela, tu tienes tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de todas las tallas, con copas hasta la O. Y en primeras marcas, como Primadonna, Mary Jo, Donna Karan New York, cada mujer tiene su personalidad. Te asesoramos para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Chabela, ahora nos encontrarás en Magí Morera número 30 y las 24 horas en la tienda online lenceriachabela.com. Chabela, vintage en tu.
I està amb nosaltres el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues bé, bé, aquí entorronats ja, sí, les festes.
Estem cebats, estem, eh?
Aquesta nit és el remat, però bueno, ja és diferent, ja és diferent. Ja és
avui sí que ja és, sí. Després en parlarem, suposo, amb el Joan Bellmunt, el dia de l'home dels nassos.
Sí, avui és el dia aquell meravellós. És meravellosa aquesta tradició de l'home dels nassos, perquè la canalla...
Però escolta, jo sempre ho explico, després suposo quan m'ho digui, jo també ho diré, però... A mi m'ho van fer un any i vaig pensar, hòstia, em vaig tornar boig buscant.
Clar que sí, clar que
sí. I pensava, a veure, s'ha de veure això, ha de ser molt fàcil una persona amb 365 nassos, eh?
Clar
que no, clar. Però no,
però som tots, tots som l'home dels nassos avui. L'home i la dona dels nassos. Parlarem del que és políticament correcte. Sí, senyor. Hem de parlar d'homes i de dones, perquè si no l'home dels nassos...
La persona dels nassos.
La persona dels nassos, exactament. Sí, sí que és divertit.
Hi ha també d'anys cap aquí... unes costums de més lluny i d'altres de no tant, que també són molt relacionades amb tal dia com avui, són el tema del raïm i sí. El tema de les campanades.
Sí, 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 exactament. Són tradicions...
Bueno, que van juntes, el raïm sí. I les campanades, perquè, clar, les campanades sonaven igualment abans.
Sí, les campanades sonaven igualment, se celebrava d'alguna manera, potser no tan... amb tant holgorio, podríem dir, però la paraula castellana com aquesta, de cada vegada més, inclús cada vegada queda com una cosa secundària, i fins i tot a vegades les campanades en molts llocs s'improvisen allà cops de
sí,
cassola,
sí, sí, sí.
Se fa una cacerolada puntual i concreta.
Bueno, és que...
I la festa... Sí.
Sí, sí, el problema és que ara a les televisions nacionals és a veure quin vestit portarà la persona que fa la retransmissió.
Sí,
jo crec que allí ja comencem a desvirtuar la història. Després, a mi, i això és personal, un pot dir, home, que potser és amb els anys. A mi veure la plaça aquesta de Madrid...
La Plaça del Sol, sí.
Tal
sí.
Com està de gent, sí. Em fa una mandra...
Sí, no.
O sigui, jo no hi aniria ni que em paguessin
no,
allà
dins. No, per descomptat, totalment.
O sigui, dret allí, que hi han d'estar una hora o dues abans.
Sí, i tant.
Tots amb espent. Al final la gent amb ampolles de cava que les obre i mullen a tots els... potser és que un al final té una edat, però em fa una mandra de veure allò i pensar que això és passar-s'ho bé, sisplau.
Sí,
tardaran una hora a sortir d'allí avui. A la una encara estaran marxant els que puguin, no? I llavors anem de festa. Si jo tinc son a la una.
Sí, no, totalment.
Veure, no, però...
Però a més sembla que és aquella nit que és obligatori fer disbauxes, és obligatori divertir-se, tinguis ganes o no tinguis ganes, i divertir-se d'aquella manera, fent disbauxes.
Correcte,
perquè
això vull dir.
Pots divertir de moltes maneres, és a dir, potser pots estar a casa tranquil·lament veient una pel·lícula, és una bona diversió.
Claro, i ja està, i ho estàs fent amb els fills o amb amics, que normalment no ho fas, doncs mira, correcte. És un dia diferent, no?
Sí,
però és veritat, has d'anar allà i cridar més que l'altre i disfressar-te, perquè clar, ara també t'has de disfressar.
Sí, també,
això del cotillon, quan fas el raïm també t'has de posar per tot i clar, fer-te el selfie.
Correcte.
Enviar-lo corrents al grup de WhatsApp. Hòstia, de veritat, que ens ho podem fer mirar.
La veritat que és una nit que també soc, amb això també potser soc molt gran i no m'agrada gaire les festivitats aquestes de carrer. I recordo de petit amb els pares, inclús el pare al ser ferroviari, amb això compartim professió paterna amb el Cosme, que la gent que el coneix, moltes a vegades aquest cap de setmana li tocava treballar.
Clar,
i me quedava jo solament, com soc fill únic amb la mare. I recordo que la solució, quan no hi havia ni televisió, era anar al cine.
Ah.
Llavors havia cine per la nit de Nadal.
Ah.
I era, pues, sempre s'agradava molt el cine. I sempre recordo que em feia molta gràcia que a les 12 de la nit tallaven la pel·lícula i sortia un cartellet que deia la sala tal, és a dir, per exemple, el cinema és Bahia o el cinema és Granados, el si desitja un bon I know.
Ah, mira, no sabia aquest detall.
Estava un minutet allà i bum, tornava la pel·lícula seguida. Això em feia una gràcia brutal, aquest detallet.
Sí. Mira, tu no el coneixia,
sí,
aquest.
Sí, sí. Després, ha de dir que a vegades en alguns teatres els actors ho fan i llavors brinden, però ja és diferent perquè, clar, és actuacions en directe. No? Després sí que
sí,
hi ha...
Sí, perquè el tema tele, sí. Us ho dic per si algú no ho sap i ara intentaré no desenganyar ningú, està tot enregistrat.
Sí, home.
O sigui, abans del programa de Cap d'Any es feia en directe.
Correcte, correcte.
Es feia en directe i costava. Parlo de fa molts anys,
sí,
ja.
Sí, en blanc i negre, quan estava...
Però ara no. Ara hi ha coses que estan gravades de final de novembre, com exacte, el que diu. Però sí, clar, hi ha artistes que, internacionals que al novembre estan aquí a Espanya i punt. Sí. Pues s'ha de gravar llavors.
Inclús a vegades, pues, això veus en algunes cadenes que té el mateix artista, a vegades també, que
sí,
està
sí,
actuant.
Sí,
perquè, clar, exactament, a lo qual. Això passa, ara que no sé si en senten, com allò... Bueno, deixem-ho, el de Papà Noel i els Reis, que a vegades ja més dels que toquen, però bueno, sí, sí, deixem-ho aquí. Sí, sí. I després, quan ja teníem tele a casa, recordo pues, que l'anècdota era aquesta. Quan hi havia solament una televisió, tothom a connectar-se a la televisió,
sí, clar,
a la plaça, a la Porta del Sol, i veure les campanades. Llavors sí que era com un ritual, que d'alguna manera lo tens, jo crec que assumit, i els que són de la meva edat, allò com una mena de misteri, allò de pujar aquella bola,
aquella sí,
les campanes que no t'acabaves entre els quarts i
és un clàssic
hores,
anual, això,
exactament,
també.
Exactament, i totes aquestes històries, i allà després menjar el raïm aquest així a pressa. Jo recordo amb els meus cosins que es trobaven llavors en plan, doncs que un s'escanyava, l'altre a veure qui aconseguia, feies allà, recordo, a veure qui aconseguia acabar-se a les 12 hores les 12 grans de raïm. Bé, eren experiències que llavors tenies un altre caire, per descomptat, i que veritablement després seguia la disbauxa.
Saps què feia el meu padrí?
No.
Perquè ell no era de anar a dormir tard. O sigui, s'adormia al sofà, però al menjador tenien un rellotge de... d'aquests que van tocant, igualment, perquè allò de la tele no. I llavors li deia a la meva padrina, tu desperta'm 10 minuts abans...
Molt bé.
I llavors s'hi posava ben allí i feia el raïm i llavors se'n tornava a dormir. O sigui, el raïm el feia.
Clar.
Però alguna vegada el va fer a les 10.
Sí, sí,
a les 10
sí,
sí. I diu, m'afegeixo dos més i jo me'n vaig a dormir i a mi no em lieu, que jo l'endemà a les 8 del matí vull estar dret.
Sí,
bueno,
sí,
en fi,
sí,
coses
sí,
d'aquestes. Escolta, per cert, parlant de campanades,
sí, sí, sí,
parlant
sí,
de campanades, sí, sí, no sé si la... Perquè, clar, bueno, a Madrid ja la tele tenen això de la Porta del Sol. A Lleida tenim la Seu Vella. No sé sí. si alguna vegada s'ha fet les campanades a...
Oficialment no s'ha fet mai. Ha hagut un parell de vegades que ho hem intentat des de l'associació, fins i tot per commemorar especialment i que s'apliqués aquest costum. Però, veritablement, potser el clima de Lleida no ajuda gaire, amb tot el carinyo per pujar dalt.
Clar, és que anar a dalt a la Seu Vella has d'anar o caminant o amb cotxe...
Sí, i llavors estar-te aquells 10 minutets i la gresca... Però, bueno, és com tot. Si la gent s'hi acostumés i ho fes, podria ser perfecte. Me costa que hi ha gent, la veritat jo no l'he fet, però me costa que hi ha gent que puja a les 12 de la nit i menja raïm al peu del campanar. Ara, són una minoria i no és res oficial i hi ha gent que els hi fa gràcia. Recordem que ara em sembla que se torna a recuperar aquesta que havia aquí a l'Escorxador,
sí,
precisament,
sí,
al Col·legi d'Escorxador,
sí.
I aquesta era una iniciativa de l'Associació de Veïns d'aquí de Templers Escorxador de fer una Porta del Sol a l'Olleidatà, no? Bé, va tenir un èxit relatiu, jo recordo haver anat alguna vegada, i clar, però clar, li faltava tot l'ambient
sí, sí.
i el carisma que té Madrid, i llavors sí, bevies una miqueta, senties el rellotge aquell que ara sí que està reparat, i ja cap a casa o cap a les festes. La Seu Vella tindria aquest pedigrí que no l'hem aconseguit de fer. No sé si cal o no cal,
home,
però bé.
Aviam, jo ara faig una crida. Si alguna vegada s'ha de fer alguna cosa similar a Lleida,
clar.
Amb tot el meu carinyo, el de l'Escorxador o qualsevol altres iniciatives, o sigui, ha de ser el de la Seu Vella.
Sí.
O sigui, vaja, jo crec que... O si no tenim claríssim això... Els lleidatans, malament anem. O sigui,
sí, sí.
Tu preguntes a qualsevol persona de fora de Lleida i diu, bueno, si hagués de fer, en quin rellotge ho faria? Home, el de la Seu Vella?
Claríssimament. Jo crec que, inclús encara que hagi boira, se pot pujar perquè la campana la sentirem.
Que sí, home.
I la campana, recordat que aquest any, la Silvestre, que és la que toca les hores, la que complirà puntualment a la seva feina, que és donar les 12 campanades a les 12 de la nit, és la campana que aquest any ha fet 6 segles. Des de l'any 1418, que està allí al campanar, donant puntualment les hores. Alguna petita avaria ha tingut, però així com la Mònica està la pobra des de fa 13 anys ja retirada de servei, esperant la dichosa reparació que no s'acaba de fer mai per qüestions burocràtiques en aquests moments, perquè econòmiques ja les tenim solventades, la Silvestre està en plena forma, tot i que és la més vella de les campanes que tenim a Lleida. I en aquest sentit, sentir les 12 campanades de cap d'any, doncs penso que és un autèntic privilegi, i la gent que s'atansi al peu del campanar o que la vulgui escoltar, veritablement, quan faig una visita a la Seu...
I ha... per 24 hores i després per 365 i després per 600...
Sí, quant ha donat?
Dona 34.164.000 vegades.
Veus,
hem pegat cop de martell.
Correcte. Poca broma.
Ja saps que jo, a mi m'agrada el tema
sí,
de números,
sí, 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 sí,
Més de 34 milions de vegades.
Exactament.
I allà aguanta.
I tant. està, a més, en plena forma, perquè si diguessis aguante, però està la pobra, que qualsevol dia...
És que ja no fan les coses com abans. El que es feia abans dura.
Sí, senyor. El mestre Adam...
Això de curiositat, però més de 34 milions de vegades.
Sí, sí. Recordo haver-lo calculat a principis de l'any passat també, però ja no me'n recordava. Sabia que eren milions, i el mestre Adam, que la va fondre, que inclús hi ha una llegenda que no se sap molt bé perquè es diu Silvestre, la campana. Alguns diuen que precisament es va inaugurar el dia de Sant Silvestre, que és aquesta nit, precisament. Per això podria ser que fora dedicat també al Papa Silvestre, que està col·locat a les campanes de les icòniques, de les figures que té, hi ha una que és del Papa Silvestre. I bé, per aquí podríem estar explicant. I bé, podríem parlar de moltes més coses, com el raïm, que també és una tradició de fa un segle escàs, perquè havia los productors de raïm que tenien ganes de superar les crisis econòmiques i van ficar de moda menjar raïm, i és una bona moda. Els italians mengen...
Bueno, almenys és fruita.
Sí, els italians mengen llenties, que potser no mengen tot l'any, però...
Jo prefereixo raïm, què vols que et digui?
Sí, sí, perquè un plat de llenties a les 12 de la nit, per molt bones que siguin...
Si mengeu raïm, mastegueu-lo bé. Si acabes una mica més tard de la darrera, no passa res. Sí. I a veure si ens tindrem un ensurt.
Ara han inventat aquest que no té pepites.
Ah, bueno, sí, també.
És més fàcil de passar-s'ho tot, exactament.
És que, de veritat, que el que no trobes en una botiga, avui en dia, venen, ja fa anys, aquestes llaunetes ja individuals, amb els 12 comptats, rentats, sí, sí, i sense, sí, sí, llavors. Correcte. I és que de veritat, pues compte, compra un raïm de Lleida normal.
Correcte,
i munta el minuts abans, que no costa res, en fi.
Passa, quan fas això has d'estar comptant dues vegades.
Sí, bueno, sí, sí.
M'he comptat, m'he descomptat.
Bueno, i si l'ha preparat algú i et vol fer la gràcia, te'n posa una de més o una de menys. Bueno, això són les coses que es fan, sí.
Exactament.
Doncs escolta, Joan Ramon, que va, és igual, que hem començat així una mica desganats avui, farem les campanades, a casa, sí, cadascú, que evidentment, sí, que si després allargar, jo no sé,
això,
jo
cadascú el que vulgui.
Cada any comprem el xocolata amb, sí, xurros per fer allò de l'esmorzar, i jo no l'he lograt fer mai.
No, jo tampoc, o sigui que... l'esmorzar, jo demà el que toque és el concert de...
El concert de Balsos.
Exactament, de Balsos, i al final acaba la marxa Rajewski, que és l'autopic, i
sí,
és un autèntic disfrute.
Sí, senyor.
Pues bona entrada d'any 2019, i que porti, pues això, una miqueta més d'alegria per tots que ha portat el 2018.
Ens tornem a escoltar i a veure nosaltres, després de tot, ja.
Ja ha acabat tot, el dia 7, ja.
Clar, el dia 7 és l'endemà de Reixos i tot.
Ostres,
ja
estarem obrint,
o sigui,
les joguines. Any nou,
sí, sí, sí.
Home,
sí,
jo,
sí.
Al col·le,
a les escoles fan festa, nosaltres
per
no.
Per això, jo dic, al col·le me donaven festa, sí, per trencar, no, els joguets, no, el que ens deien. No. El 6 per jugar i el 7 per trencar-los, però aquí a treballar. Baixa, baixa.
Joan Ramon, escolta, que com sempre ha estat un plaer tornar a compartir un any amb tu, i res, dilluns hi tornem.
Perfecte. Adéu, Ricard, i a tots.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Doncs apa, després d'aquesta setmana de festa que us he donat, arribem i us faig venir...
Per acomiadar l'any.
Sí, allò, perquè... el darrer dia de l'any.
Sí, sí. Venim a acomiadar l'any.
Mira que podria caure amb dilluns, el dia 1. Doncs no, el dimarts. L'any passat havia de ser dia 1. Jo, ara no ho sé segur.
L'important és que els nostres oïdors tinguin una bona sortida d'any.
No, l'any passat no, aquest any. Aquest 2018, el dia 1 era dilluns.
Sí?
Sí, senyor. Per tant,
això no ho controlo.
2019 és dimarts, és un dia més.
Sí, sí. Bueno, només, si hagués sigut el febrer de 29,
sí, clar,
llavors seria dos dies,
sí,
més.
Sí, senyor.
Però bé.
Joan, de totes maneres, nosaltres obrim la finestra... No,
sí,
sé si una
amb alguns petits records, sí, més que res, perquè no tan extensos com els de fa una setmana, la vigília de Nadal, que vam parlar extensament de Nadal, però sí que parlar, pues, de que l'acabada de l'any, pues, avui era tradició a tots els pobles de que passés l'home dels nassos.
Sí, senyor.
Aquest home que tenia tants nassos com dies de l'any. I nosaltres, de petits, de menuts, ens imaginàvem, pues, una persona amb 365 nassos a la cara, i això el buscàvem a veure si el trobàvem.
Això ho puc dir en primera persona, també, eh?
També.
També,
sí, molta gent ho van viure d'aquesta manera. Cosa que avui la gent jove, pues, ja no ho viu d'aquesta manera. Però sí que és bo recordar aquestes realitats, no? I, clar, en aquest dia, l'any, ja només li queda un dia. Per tant, qualsevol persona podria ser l'home dels nassos, no? Aquesta figura emblemàtica, pues, surt a passejar en algunes poblacions. Sobretot a Vilanova de Bellpuig va ser una de les poblacions que més va tenir lloc aquesta realitat. A la Seu d'Urgell també. La dèria de veure l'home dels nassos portava la gent, pues, a l'Hotel Mundial, perquè allí es deia que hi éreu a Puigverd de Lleida, que era a Cal Bosc, que hi havia l'home dels nassos, i a tots els pobles també es deia que aquesta nit passaven les bruixes al punt de la mitjanit per fer el canvi de l'any. I jo recordo de menús que sentíem des de llit aquell clac-clac-clac que suposàvem, vaja, que eren les bruixes que passaven, no? Aquella, digueu-ne com vulgueu, digueu-ne innocència, digueu-ne fal·làcies o digueu-ne el que vulgueu, però eren temps que ens van portar a aquesta realitat, no? I una de les tradicions dels nostres pobles, a tots els nostres pobles, consistia que al punt de la mitjanit del dia 31 de desembre, pues la persona gran de la casa tallava una llesca de pa solemnement en presència de tots els altres membres de la família que es trobaven presents al voltant de la taula. I mentre resava un pare nostre, s'acomiadava l'any vell i es desitjava un bon any a tothom. Aleshores es guardava la llesca de pa de l'any, per dir adéu a l'any vell, i esperant que aquell pa no faltés en aquella casa durant tot l'any. Per tant, així com ara es menja els grans de raïm, llavors el que era essencial que no faltés a la casa era el pa. I per tant, aquesta llesca de pa que es repartia, que es menjava un mos de pa cada un, era la simbologia de que es demanava que el pa no faltés en aquella casa durant tot l'any que s'iniciava, no? També hi havia costum de fer el calendari de la ceba a moltes poblacions, que això avui dia n'hem parlat algun altre any i per tant no ens cal ser repetitius. De totes maneres, avui hi haurà poblacions, concretament a la Segarra i a les Garrigues, poblacions que continuen amb aquesta tradició ancestral de fer el calendari de la ceba. Consistit en posar 12 talls de ceba afilerats a la serena, però a resguard si plou, i posar-hi un pessic de sal al damunt de cada tall. L'endemà al matí el raonament és clar. Aquella sal que s'ha desfet vol dir que aquell mes serà un mes humit, per això s'ha desfet la sal. Si no s'ha desfet la sal, pues serà un mes sec. És a dir, unes tradicions que han anat desapareguent però que nosaltres pues, avui hem volgut recordar. I també, com no, dir que a l'Alta Ribagorça, concretament a la població de Durro, aquest dia tenia lloc l'aparellament per sorteig.
És veritat, és veritat. Avui ho feien?
El dia 31 de desembre, sí. I l'aparellament per sorteig sortia a posar el nom de totes les noies solteres del poble amb una barretina i el dels nois amb una altra, no? I el secretari de l'Ajuntament treia...
Era sorteig de la Champions, per entendre'ns.
Exacte.
I és que... A veure, ens en riem. Avui en dia això seria... Vaja,
bueno, avui dia...
penat directament.
Sí, 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 sí. Però és que també passem d'un extrem a l'altre. Això, per suposat, que no té ni cap ni peus, però en aquells moments que buscava...
De totes maneres, deixa'm que et faci un incís, i és, si la gent s'hi posés voluntàriament amb aquest sorteig, no hi hauria cap problema. El problema és que els hi posaven a tots i els aparellaven com sortia, per ni edats ni històries.
I després podien escollir al cap de 6 dies continuar i casar-se o deixar-ho
estar. Sí, correcte, però saps què passa? Que del 31 al 6...
Convivien.
Sí. I clar, aquí és on podia haver problemes.
Aquí podia haver problemes, però també parlo d'una societat molt avançada. Que
això, sí, convivint. Això sí, això sí. Conviure abans i poder triar i dir no.
Però quina era la finalitat? La finalitat era... La gent que es casava és la gent que tirava el poble, la família, endavant. La gent que quedava soltera, amb ells s'acabava aquella casa, aquella família. I sobretot en llocs de muntanya el que buscaven era la supervivència i el tirar endavant.
Correcte.
Una família. I per tant la procreació, que és la finalitat del matrimoni. La finalitat del matrimoni és la procreació. Com dius tu, avui això seria impensable. Però en aquells moments ells volien tirar endavant la casa, la família, el poble, i per això hi havia aquestes tradicions. I bé, de totes maneres també...
Durro ha sobreviscut, eh?
Durro ha sobreviscut.
Per tant...
I sobretot, no sé si ara, amb lo de les pistes d'esquí de Taüll que estan... Si
bueno, de moment,
aquest any segueixen.
Sí, sí.
Però vull dir, suposo que també si tanquessin les pistes d'esquí seria una patacada econòmica per...
Home, a nivell de la vall sí, seguiria tenint el tema del romànic, però clar, és veritat que la pista, l'estació d'esquí porta molta gent a la vall.
Sí, sí, a veure, bàsicament jo penso que l'esquí és el que porta més, més gent allà. Bé, Ricard, potser acomiadar els nostres oïdors aquest any i desitjar de veritat que sigui un any de pau, de tranquil·litat, de bons auguris, perquè de mals de caps prou en passa tothom i, per tant, nosaltres, els nostres desitjos, que després se facin realitat o no, ja no depèn de nosaltres, però són de que hi hagi una tranquil·litat,
pau,
una pau interior.
Escoltes, que a vegades...
I que la gent pugui tindre una feina i que es pugui guanyar la vida pues, fent aquesta feina.
Demanem pau al món, allà perduts, allà a l'Àfrica... No, pau aquí, si és però que no cal anar gaire lluny ja.
Però llavors el que hem de fer i aquesta és la meva filosofia, perquè hi hagi pau, una pau mai és imposada. És a dir, posa el teu cor en pau i quan tinguis el teu cor en pau, tu transmetiràs pau. I així és el que hem de fer, posar el nostre cor en pau i transmetre pau als del nostre entorn. Si al nostre entorn i transmetem violència, enveja, tensió, tal, no transmetirem pau. Per tant, aquesta pau és la que desitgem a tots els oïdors.
Joan Bellmunt és un savi, de veritat, eh?
Bé, i demà, primer dia, diu, si vols veure bé la lluna, mira-la pel gener, perquè les nits són clares, són fresques, aquí hi ha boira, però és quan se veu més bé. Per tant, mirem la lluna amb esperança, igual com els mags van veure aquell estel, nosaltres mirem la lluna, i veus que si mires la lluna en aquella netedat, i el cor també es posa en pau, Ricard.
Molt bé. Doncs Joan, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Ens veiem d'aquí dos dies, perquè ja serà l'any vinent.
Serà un any nou. Per tant, adeu a l'any 2018 i amb esperança esperem el 2019.
Nosaltres en 15 segons ens plantem a la una de la tarda. Buscarem la darrera hora informativa. Després ens queda l'Operú amb la Nacional 240 i a dos quarts de dues la radiografia, on posem sobre la taula tots els resultats d'esports. I també ja tenim tots els números de la grossa premiats.
És la una mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno responde al mensaje institucional del presidente de la Generalitat con motivo del fin de año, diálogo y ley frente a los monólogos independentistas. Ana Presmanes.
Una respuesta en la que recuerdan que dentro de la Constitución y con los valores propios de una democracia hay salidas para resolver los problemas y necesidades de todos. En el mismo sentido se ha expresado en el RAN COPE Andrea Levy, la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, advierte que no hay mediación internacional que valga. Hay que coser, dice, las heridas.
No hay ninguna mediación internacional que hacer. Lo que debe hacer es recuperarse los afectos entre la sociedad catalana, volver a coser heridas, porque hay una herida profunda, abierta, que divide a la sociedad catalana y que tiene su principal agitador en la Generalitat de Cataluña y en los miembros de su gobierno.
Palabras de Andrea Levy en este último día del año, con la vista puesta en esas negociaciones que en apenas unos días se van a retomar en Andalucía para formar gobierno. La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular está convencida de que el cambio en Andalucía apunta a una tendencia ideológica hacia el centro-derecha.
En apenas una hora cierra la bolsa. Vamos a conocer cómo ha ido este año 2018 y qué nos espera para el próximo. Fernando Mañueco.
Pues la bolsa se anima en esta última sesión del año, suma un 0,7% hasta 8.550 puntos. A pesar de esta pequeña tregua, el índice IBEX 35 acumula una caída próxima al 15% en el conjunto del ejercicio. Se encuentra ya más de 2.000 puntos por debajo de los niveles que alcanzó en enero. Va a ser el peor año bursátil que se recuerda desde 2010. Hoy suben todos los grandes valores, con algunas excepciones, como Telefónica o como Técnicas Reunidas. En general, este año el dinero ha salido del sector financiero y ha buscado refugio en las eléctricas, que han sido los mejores valores de todo este ejercicio.
Y este 31 de diciembre, los chalecos amarillos se han citado esta noche en los Campos Elíseos para despedir el año. Emmanuel Macron ya ha tomado medidas excepcionales. Un total de 12.000 agentes se van a desplegar para garantizar la seguridad en la capital francesa. Corresponsal Asunción Serena.
Cuentan con seguir manteniendo el movimiento durante estas vacaciones y concretamente esta noche vieja. Y hoy piensan hacerlo en los lugares típicos para celebrar el año nuevo. En los Campos Elíseos, la prefectura va a instalar un perímetro de protección desde primera hora de la tarde, porque los chalecos amarillos han prometido organizar un evento festivo y no violento para festejar el paso al año 2019. La convocatoria en las redes sociales ha recibido una respuesta positiva por parte de más de 8.000 personas, aunque podrían quedar diluidas en la masa si, igual que el año pasado, 400.000 personas se dan cita para festejar la Nochevieja en los Campos Elíseos.
Y acabamos de conocer que el Papa ha aceptado la renuncia del director y de la vicedirectora de la Sala Estampa de la Santa Sede. Corresponsal Eva Fernández.
Desde el momento en el que aceptaron la propuesta directa del Papa Francisco y a lo largo de este tiempo han renovado la forma de comunicación de la sala de prensa del Vaticano, permitiendo que los mensajes del Papa lleguen de forma clara y rápida a todo el mundo y gestionando cuestiones complicadas del pontificado de Francisco. En un comunicado, el prefecto del Dicasterio de la Comunicación, Paolo Ruffini, subraya la profesionalidad, dedicación y la humanidad tanto de Greg Burke como de Paloma García Ovejero, y recuerda que ha sido una decisión adoptada libremente por los dos. En las redes sociales, los dos periodistas han agradecido al Papa la oportunidad de trabajar a su lado durante estos 2 años y medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes termina el entrenamiento a puerta abierta del Real Madrid. Ángel García.
Entrenamiento con muchísimos niños, lleno absoluto en Valdebebas, y ojo, con un deseo del capitán de Sergio Ramos para 2019, Miguel Ángel Díaz.
Concluyó el entrenamiento abierto del Real Madrid en Valdebebas con más de 5.000 aficionados en las gradas y con las ausencias de Asensio, que se lesionó en el Mundial de Clubes, y de Mariano, que ultima su puesta a punto. Solari ha dispuesto un partidillo y al final del entrenamiento Sergio Ramos, en los micrófonos de Real Madrid Televisión y rodeado de niños, le pedía este deseo al nuevo año.
Pues ojalá, ¿no? Sigamos manteniendo esa misma racha que hemos mantenido estos últimos años. Lo vamos a recordar como un año histórico también, por esa nueva Champions, por el Mundial de Clubes, y ojalá podamos celebrar en el futuro muchos títulos más con nuestra gente, con nuestra afición, y sobre todo, ¿no? Que nos ayuden y que nos permitan, ¿no? Esa salud que al final pues también es importante, ¿no?
Además, el Sevilla le ha dado permiso a Luis Muriel para no entrenar y arreglar su salida del club. Se va a ir a la Serie italiana. Y en la madrugada NBA, de nuevo protagonismo para Luka Doncic, que ha ganado a los Thunder de Westbrook y George. Ibaka y sus Raptors siguen siendo el mejor equipo de la NBA. Han vuelto a ganar. Y Gran Calderón, aunque han perdido ante los Magic.
Gracias, Ángel. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo vais a compartir la evocación emocionada que el cardenal Pietro Parolin ha realizado de su reciente visita a Irak, donde ha llevado la cercanía y el abrazo del Papa Francisco a los cristianos del país que tanto lo necesitan.
Pues sí, efectivamente, el secretario de Estado ha empleado precisamente esa palabra que decías, una gran emoción por encontrar a estos cristianos que son testigos para la Iglesia Universal y a los que ha llevado la bendición del Papa, que sigue muy de cerca todas sus vicisitudes. El cardenal Parolin se ha mostrado impresionado por el orgullo, en el buen sentido de la palabra, con el que viven su fe los iraquíes en medio de tantas pruebas y sufrimientos. Ha recordado también algunas imágenes que le han impactado más, por ejemplo, las de la destrucción de Mosul, pero también contemplar las iglesias llenas de gente cantando y rezando. Te sentías arrastrado por la forma en que rezaban, ha confesado el cardenal. Todo ello lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
I ara que estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE, a la 1:06, el que fem és connectar amb COPE Tarragona, on ens espera la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard Álvarez?
A punt, anava a dir, hem quedat per ja de cara l'any que ve. No,
no,
no, just el dia que acabem.
No, 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 home, jo no podia acabar 2018 sense tornar a parlar amb tu una estoneta, encara que sigui.
Ja ho vam dir, ens escoltarem i farem balanç ràpid.
Clar.
I parlarem el 31.
Exacte. A més, avui amb un tema, mira, vam tenir la idea, vam dir, escolta, està molt bé, perquè normalment dediquem molt temps a l'actualitat, que en general coses bones, no ens hi fixem. No ens esporte, no?
No massa.
Però també n'hi ha, perquè si no, què faríem, no,
també
Ricard, en aquesta vida? Llavors,
sí.
Escolta, perquè no parlem, acabem l'any amb bon, deixem, no?, allò bon regust de boca del programa, parlant de bones notícies.
Clar.
Que ens ha deixat aquest 2018, però ai, amb una particularitat, que el 2019 sí. Es farà en realitat.
Clar, s'han gestat el 2018.
Exactament.
I es duran a terme a partir de demà, per entendre'ns.
Bueno, sí,
i durant
donem
els
un
propers,
marge.
No, clar, durant els propers 365 dies. No s'han de traspàs, no? El 2019 no.
No,
crec que no,
no, diria que no. Diria que no. Però escolta, mira, vull començar, de fet, hem triat una notícia de les comarques de Tarragona i una de les de Lleida, però la de les comarques de Tarragona jo crec que és important, evidentment, per el Camp de Tarragona, per Reus en concret, que és on es materialitzarà, però és important per tota Catalunya i més enllà, per tota Espanya.
Ah.
Sí, perquè t'explico. A Reus, l'any vinent es posarà en marxa un centre pioner a Catalunya en el tractament de l'Alzheimer. És importantíssim el projecte i avui volem saber una mica més de com ha anat tot plegat i com funcionarà, i us vull presentar, Ricard, a una persona que és la culpable, en el millor sentit de la paraula, una de les culpables de que això sigui realitat. És la Margarita Oliva, la tinc avui aquí a l'estudi. Margarita, bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Bon dia, Margarita.
Bon dia.
Explica'ns què hi tens tu a veure, no? Quina part de culpa tens en que aquest projecte es faci realitat, que em consta que és molt important per vosaltres.
Bueno, és un projecte de família. Hem posat en marxa una fundació que porta el nom de la mare, Rosa Maria Vivar, que és una malalta d'Alzheimer en un estat molt avançat i que ha estat anant en un centre de dia a Reus, que ho porta l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp, on s'aplica una teràpia d'estimulació cognitiva que avui en dia és l'única cosa que es pot fer pels malalts d'Alzheimer i que ajuda molt no només als malalts a mantenir la seva qualitat de vida, sinó a les famílies a poder doncs, aprendre a conviure amb aquesta malaltia. Nosaltres sabem que la limitació que té aquest espai és precisament d'espai i vam decidir construir un centre de dia i amb això ens hem posat. I ara doncs, tenim la cessió de l'Ajuntament d'un terreny per fer-ho i la voluntat és construir-ho.
Exacte. És aquí l'Ajuntament de Reus ha cedit un terreny que normalment acostuma a ser, no?, el principal problema, no ho fem, perquè el que volíeu era un centre doncs, que tingués una capacitat per atendre a molta gent, crec que seran uns 80-90 usuaris, no?, els que podrà atendre aquest centre.
Simultàniament, sí. A diferents torns seran més usuaris.
Per tant, jo deia que és important perquè hem conegut la notícia aquest 2018, no?, s'ha fet ja, no sé si s'ha començat ja a treballar, s'està ja treballant el terreny, Margarita, o això serà 2019?
Doncs, durant el 2018 han passat moltes coses, va sorgir la idea, van començar els tràmits, van parlar amb l'Ajuntament, van veure que era una necessitat del territori, una necessitat pels malalts. Tothom ha col·laborat moltíssim i ha permès doncs, que acabem l'any amb un projecte ja enllestit amb la col·laboració benèfica d'un despatx d'arquitectes de Barcelona, que és GCA, que és un despatx important en projectes a tot el món, d'una paisatgista, Belén Mutlló, d'un arquitecte tècnic, d'un enginyer, etc., que de forma benèfica han fet que aquest projecte hagi anat amb una velocitat impressionant. Ja tenim el projecte llest, estem en tràmit de llicència i esperem que abans que acabi el mes de gener posar la primera pedra.
Imagina't, Ricard.
Ui, tant.
Escolta, abans, això és primícia, eh? Abans que acabi el mes de gener, primera pedra.
La primera pedra, però teniu una data prevista de finalització d'obres i obertura?
Pues sí, nosaltres calculem que l'obra serà una obra molt ràpida, construïm amb mòduls de fusta per raons de velocitat, per un costat, perquè la construcció es fa molt ràpidament i l'ensamblatge és molt ràpid perquè dona doncs, també un aspecte més càlid a l'acabat i pensem que amb aquesta idea el nostre calendari ens marca un final d'obra el mes de juliol, que és molt ràpid. Posaríem en marxa a l'agost i al setembre obrir pels usuaris.
Home, veient la tenacitat que hi ha posat, no?, la Margarita i tanta gent, Ricard, jo dubto que aquests terminis no es compleixin, eh?
Home, i espero que no, perquè estem massa acostumats a que els terminis no s'acaben complint mai, igual que els pressupostos tampoc, però és que parlem d'una cosa força seriosa. Margarita, escolta, després et preguntaré sobre el que passarà a dins, però aquest és un primer pas. Clar, ara ja m'avanço molt, no tenim col·locada ni la primera pedra, però és un primer pas per d'aquí uns anys fer una nova expansió o de moment això no es contempla?
Bueno, es contemplen moltes coses. Pensem que l'Alzheimer és una malaltia que està afectant a moltíssimes famílies. Penseu que a la zona hi ha, a la comarca, 5.600, se calcula, no hi ha un cens, però el càlcul és de 5.600 malalts. A l'any 2040 serà la primera causa de mort. I no hi ha recursos específics per a aquesta demència. No hi ha cap centre especialitzat per atendre una malaltia molt, molt complexa. Amb la qual nosaltres pensem que sí, que és el primer pas d'un futur on es podran replicar llocs d'aquest estil. La nostra il·lusió és fer, en un moment no massa llunyà, també una residència que se'n diu de Respir, que és una residència suport per a les famílies que tenen un malalt que va al centre i necessiten fer unes vacances, fer un viatge o inclús una malaltia del cuidador, puguin tenir estades curtes a la residència.
És que estem parlant de la persona malalta, que evidentment doncs, és una malaltia cruel, però clar, arriba un punt amb un estat avançat que entenc que qui ho acaba patint més és la gent del voltant.
L'entorn, no?
Efectivament, efectivament. Per això tan important els centres de dia, perquè no només els malalts estan rebent una teràpia d'estimulació cognitiva, que vol dir que els estimulen contínuament perquè no perdin les facultats o que ho perdin més lentament, però és una solució per a les famílies, perquè saben que estan molt ben atesos en un lloc que, a més, serà molt bonic. Moltes hores al dia el centre obrirà de 8 a 8, de dilluns a dissabte. amb la qual la família pot fer vida quasi normal. Clar. Quasi normal.
Clar. Margarita, a mi m'agradaria saber, perquè jo he començat dient que tenim la sort de poder dir que aquí a Reus hi haurà aquest centre que serà pioner, no?, en el tractament de l'Alzheimer. Pioner en quin sentit, no? És a dir, aquesta teràpia cognitiva, però a més ho voleu fer a un nivell que vagi un grau una miqueta més amunt i que sigui més complet que el que s'està fent ara, no?
L'estimulació cognitiva a Reus ja fa 20 anys que es fa des de l'associació. El que és pioner és que l'espai estigui dissenyat per malalts d'Alzheimer. Està pensat, hi ha moltes coses, per exemple, té estructura de pati central perquè no hi hagi passadissos i no es perdin el malalt que surt i no troba el puesto, doncs torna al mateix lloc. Mm-hmm. Això sembla una tonteria, no,
i no ho
és,
no? Exacte. Sí.
Sobretot té també un espai exterior, que això és, jo no ho he vist, i voltat per llocs, que està pensat també per fer les teràpies, per gaudir del clima i perquè la gent tingui un espai on poder passar, doncs, amb el temps que tenim. Avui, per exemple, seria un dia fantàstic per estar fora. Però també és pioner pel ràtio de cuidadors que tenen pels malalts, per una raó, que aquest ràtio és molt elevat, perquè mantindrem els malalts fins a l'últim moment. Hi ha centres de dia que tracten malalts d'Alzheimer, a Barcelona, Madrid, etc., però hi ha un moment que no els poden atendre. Llavors, els tornen cap a casa. I aquest és un moment dramàtic, per, ja, sobretot per les famílies. Ja. Aquí això no serà així. Aquí el malalt estarà o bé fins a la mort o bé fins que la família vulgui.
Mm-hmm. És un centre que gestionarà, evidentment, de manera privada, però sí que em consta que heu demanat també que hi hagi unes places, no?, que amb un conveni amb la Generalitat, perquè gent pot ser que no tingui prou recursos i pugui accedir també a aquesta teràpia. Sí. Això s'ha contemplat.
Sí, aquest era un dels punts que més il·lusions feia, que aquest centre fos un centre per tothom. Uh-huh. I de les 80 places que té capacitat, estem segurs que aconseguirem les 40 de la Generalitat, que està molt receptiva i entès que aquest és un centre molt necessari pels malalts d'Alzheimer, i pensem que si no el 2019, el 2020 sí que podríem ofertar places públiques.
Clar, estàvem parlant de xifres de més de 5.000 persones afectades.
Clar, no, això només a l'àrea de Reus, a la demarcació de Tarragona, estem al voltant de les 16.000, no? I suposo que va més, i les xifres, parlem de dades de Tarragona, però si mirem les de Lleida, no estarem allunyats, no?
Però vull dir 16.000 en tots els estadis, però clar, un centre com aquest, en la que és una proesa aconseguir tenir 80 places, doncs, escolta, jo no sé si es quedarà curt ben aviat, per això ho deia abans.
Bueno, la veritat és que la construcció està feta amb teulada plana, i mm-hmm. pensem que podem créixer amb alçada.
Correcte.
Està pensat
està
així.
Tot pensat, Margarita?
Sí, està molt pensat.
Margarita, abans parlava la Mònica de pioner en aquest aspecte. Suposo que hi haurà lloc, perquè clar, és el que deies, és una malaltia que a hores d'ara sabem que existeix, però hi ha poca informació de curació, no. o de que no avanci. Hi haurà lloc també per la investigació dins del vostre centre?
En principi no ho contemplem. Uh-huh. El nostre centre és un centre assistencial i terapèutic i no té recerca, perquè hi ha molta gent que està fent recerca, l'està fent molt uh-huh. bé, i nosaltres no ens atrevim. Nosaltres, la Fundació Rosa Maria Vivar, no som experts en Alzheimer, ho hem patit i coneixem les necessitats assistencials, i l'Associació d'Alzheimer fa teràpia d'estimulació cognitiva. De recerca no en sabem i no ens atrevim.
Bueno, però les dades que pugueu obtenir al fer aquesta...
Sí, col·laborarem amb centres, i això també ja s'està treballant. Mm. Hi ha una fundació, que és la Fundació ACE a Barcelona, que sí que fa recerca, i estem en contacte amb ells per participar en la recerca.
Mm. Jo crec que això que acabes de dir ara és importantíssim, el fet de que ho heu viscut de primera mà, no? I això et dona, doncs mira, moltes coses suposo que heu aportat, no?, amb col·laboració amb els arquitectes, no?, amb el paisatgista, tothom que hi ha col·laborat, l'experiència personal, no?, de dir, no, doncs això, les necessitats són unes altres, no? Jo crec que això també serà clau perquè aquest centre sigui diferent completament al que teníem fins ara.
Sí, sí, espero que no hi hagi errors arquitectònics, que hi ha molts centres, perquè ho hem treballat molt, hem vist coses, hem vist el que no funciona, i jo conec perquè ho he viscut, els detalls, per exemple, no hi pot haver al terra un canvi de color, per dir una cosa, perquè el malalt d'Alzheimer no ho entén, i llavors es bloqueja i no camina.
Però doncs, és una cosa tan bàsica, si no ho saps...
Una coseta tan bàsica, sí. Doncs això n'està ple de cosetes.
La investigació, evidentment, és importantíssima, aprofitem també des d'aquí, no?, per encoratjar la gent que col·labori. Jo sempre ho dic, no?, quan tinguem oportunitat de col·laborar en projectes d'investigació, que a vegades els investigadors treballen en condicions molt, molt difícils i són absolutament necessàries, no?, perquè sense ells no avançaríem ni en teràpies, no?, ni en trobar, no sé si parlar de curació, però de millorar la qualitat de vida, no?, i en això hem de col·laborar també, evidentment, amb els investigadors. Doncs, Ricard, no sé si tens alguna pregunta més per la Margarita. La veritat és que a mi m'ha agradat molt això que ens has apuntat fa una mica, Margarita, de que a veure si es produeix una mica l'efecte contagi, no? Aquest centre el tindrem a Reus, 2019, últim trimestre de 2019, però la voluntat no és que només creixi aquí i es consolidi, sinó que es contagi una mica, no?
Que tothom pugui tenir a prop un centre d'aquestes característiques amb un únic objectiu, que si amb una persona li diagnostiquen Alzheimer, doncs que la notícia no sigui tan dolenta, perquè hi ha un centre on pot estar fins que ell vulgui.
Bé, doncs no tenim temps per més, però escolta, tornarem a convidar Margarita, que això hem d'anar fent bullir, en parlarem i molt, Ricard, jo t'ho avanço.
Hem de seguir l'evolució de la pedra, de la primera pedra i de la segona i de la tercera.
En parlarem i molt d'aquest centre, d'aquest projecte de la Fundació Rosa
Maria
Vilar. Gràcies a vosaltres.
Margarita, gràcies.
Fem una pausa nosaltres.
Molt ràpida.
En Verti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Verti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Verti, el seguro más que perfecto.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bé, doncs, Mònica, el tema d'avui és maco. Jo crec que, mira, sí. El fem aquest dilluns, ja l'hem presentat, però el podríem fer dilluns vinent,
fet,
i l'altre, i l'altre.
Ens podríem marcar de fer-ho mínim un cop al mes, perquè de vegades és veritat que els informatius i l'actualitat parlem sempre de coses negatives, no? Per desgràcia, l'actualitat moltes vegades ens hi porta. Però de vegades no dediquem prou temps a les bones notícies, que també n'hi ha, si no malament aniríem.
Bones notícies, bones iniciatives, moltes, o perquè la immediatesa també ho fa així, immediates, d'avui, però d'altres de llarg recorregut, que també estan bé.
I tant.
Ja m'ha explicat que avui el que fem és parlar de coses bones que passaran el 2019 però que s'han gestat el 2018.
Exacte, no? Aquella bona notícia que ens ha deixat l'any que tanquem avui i que la veurem en els propers mesos, no? O sigui, alguna a principi d'any, d'altra ja cap a final, però bé, el 2019, no? Que està planificat així.
Mira, deixa'm que connectem primer amb una persona de Lleida. És la presidenta de l'Associació de Veïns del barri de la Bordeta, un dels barris més actius de la ciutat. Ella és la Carme Guerrero. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Carme.
Amb la Carme Guerrero avui hem connectat per dues coses. Veiem, ja ho sabem que hi ha molta gent que farà moltes coses que les han pensat el 2018 i es duran a terme el 2019. Però, Carme, vosaltres n'hi ha dues. Una, sobretot, que és molt esperada, que és el tema dels pressupostos participatius, del cobriment del poliesportiu, que ara sí, sembla ser que aquest 2019 es durà a terme i que això ja s'ha aprovat, parlat i l'heu anhelat durant tot el 2018.
Correcte, ja és hora, perquè està aprovat des del 2017, amb aquests projectes participatius, i aquest 2018 s'ha anat endarrerint, i bueno, ja al final... Pues, sembla ser que començaran ara a primers de 2019. A mi l'alcalde, senyor Félix Larrosa, s'ha compromès i m'ha assegurat de que tindríem la pista per la festa major de Sogres. O sigui, jo espero poder-la inaugurar a la setmana cultural que sempre fem a l'abril.
A l'abril,
o sigui, tenim data. Què us permetrà això, aquesta bona notícia que ens deia el Ricard, aquest cobriment, què permetrà als veïns d'aquest barri de la Bordeta de Lleida?
Bueno, pues treu-li tot l'aprofitament que nosaltres fins ara no ho podem fer. que és, per exemple, doncs hi ha moltes activitats, entre elles futbol sala, que és tota la temporada d'hivern, com a curs escolar, i el dia que plou i que fa mal temps no es pot utilitzar la pista. Fem moltíssimes activitats, com la festa major, com concursos, exposicions d'activitats, però no solament l'associació de veïns, sinó hi ha d'altres entitats. Patim Bordeta, per exemple, el podria aprofitar a les tardes, nits d'estiu que fa aquella solejada, i que podrien sortir a la pista que està colindant amb el pavelló per aprofitar pues, los dos equips, pues, de poder ensaiar, practicar i... En fi, és que serà una superpista superocupada.
No, és que a més la faran anar amb moltes o sigui, molta gent de diferents àmbits i ah, a més, parlaves de l'hivern, però a l'estiu déu-n'hi-do, eh?
Exacte. Pues a l'estiu n'hi-do, perquè, per exemple, quantes vegades al concurs de Catxipanda que la fem la setmana abans de la festa major ens ha caigut un xàpec, hem tingut de córrer dintre el pavelló, canviar-ho tot, i d'aquesta manera... Hi ha actes com el concurs de Catxipanda o, per exemple, la sardinada que fem o bé el dinar del soci, la cloenda, exposicions, sí, sí. Moltes coses bueno, que podran fer sense por de sol ni ploure.
Aigua i sol. L'estiu el deia pel tema del sol, que també cau bé a Lleida.
Pues sí.
Aquesta és una notícia esperada, però n'hi ha una altra, i aquesta Mònica ve lligada amb coses que hem estat parlant aquests darrers dilluns,
sí.
Com són la neteja, el civisme de la població als carrers. En aquest cas, Carme, vosaltres us heu posat com a objectiu, i això sí que ho heu treballat aquest 2018, i es durà a terme aquest 2019, que el barri de la Bordeta sigui, si no el més net, dels més nets de la ciutat.
Ah, molt bé, això.
Correcte, perquè trobo que la ciutat de Lleida, en general, està molt bruta. El 50% d'aquesta brutícia la culpa la té el ciutadà, que som incívics. I l'altre 50%, doncs potser perquè falten més mitjans per part de l'administració de l'Ajuntament, en aquest cas, perquè es pugui fer millor les coses, d'acord? Bueno, en vistes de que aspirem a que la Seu Vella, que és un monument tan bonic, tan important per la nostra ciutat, sigui anomenat Patrimoni de la Humanitat, no podem permetre que una ciutat estigui bruta. Al contrari, que la gent que pugui vindre a veure la nostra ciutat, a veure el monument, pues que pugui dir, oh, la ciutat de Lleida està netíssima. Però això hem de prendre mesura, sobretot la ciutadania. La ciutadania sabem molt clar per què serveixen els contenedors. La ciutadania sabem molt bé com els tenim d'utilitzar. El que passa que hi ha un grup, unes persones que són incíviques, que els hi dona igual i pensen que com que paguen impostos, l'Ajuntament té l'obligació d'anar darrere amb ells. I estem molt equivocats.
Exacte.
Els impostos els paguem per tindre unes eines, per poder utilitzar-les i uns mitjans perquè la ciutat estigui neta. Ara, tirar la brossa l'he de llançar jo com a ciutadana, per tant sé que hi ha un contenedor, hi ha un altre per reciclar. Vull dir que hi ha papereres, perquè de papereres n'hi ha, eh? El que passa que ens ve més fàcil de dir, bueno, el tiro al carrer, el tiro a la vorera, em dona igual. El tema dels gossets, el mateix.
I com ho fareu, això, Carme?
Sí.
O sigui,
nosaltres ja estem treballant fa molt temps amb tot això, però és una reivindicació que encara treballarem el doble ara el 2019. Perquè jo li vaig fer una proposta al nou alcalde, ja li havia dit també al senyor Àngel Ros, però ara amb aquest nou també, i és que haurien de donar un premi per incentivar una mica als barris, a la gent, de dir, mira, un premi, no sé, per exemple, mira tu quin premi, a mi m'agradaria, de dir, al barri de la Bordeta, doncs no sé, que necessiten aquella plaça que està molt desmillorada, que no s'ha fet res per part de l'Ajuntament, ni s'ha rehabilitat.
Un premi a nivell d'equipaments, per entendre'ns.
Correcte, pues un premi. Mira,
però jo estic d'acord amb això, i això ho hem parlat aquí amb la Mònica i amb d'altres convidats, que més que castigar el que ho faci malament, que també s'ha d'incentivar potser el que ho fa bé.
Correcte.
Que de vegades només caiem al escolta, el que no ho fa bé, multa, no? Escolta, i el que ho fa bé, doncs...
Quan passa pel carrer i ve que algú que està pendent del seu gosset i recollís el que han brutat, jo sempre m'atanso i li dic, escolta, felicitats, ja sé que és la teua obligació, però t'ho vull dir.
Sí, però a vegades no està de més, eh? A la gent...
No, és que ho hem de fer. I a més, jo a aquella persona li dic, tu quan veguis algú que no ho fa, li pots dir, mira, jo ho faig amb el cosset, no cal discutir, no cal insultar, no cal res. Si crida, si diu el que vulgui, doncs deixa'l estar. Però tu ja li has dit alguna cosa, d'acord? I jo penso que ho aconseguirem, eh? Ho aconseguirem. Jo estic fent, aprofito cada vegada que tenim actes, que hi ha gent, que tenim 400, 300 persones i pico, sempre els hi dic, sobretot, de part nostra, de part del ciutadà, aconseguim que el nostre barri, ja la ciutat sencera, però parlem en aquest cas del nostre barri, que siguem un barri net i cívic, i això ho hem de fer entre tots.
És un objectiu lloable, però que a més... Mònica, també, a part del benestar normal del ciutadà, escolta, poder anar caminant sense mirar el que trepitges, que ja ens entenem tots, també ajuda al tema de malalties, que no recordem, sempre hem de recordar que això ens ho han dit moltes vegades els metges, que els nens, encara que no ens agradi, escolta, sempre van amb les mans per terra i després, doncs, arriben coses... encara que el barri estigui net, no s'ha de fer, però és que a més, si està brut, encara és pitjor, per tant, és una iniciativa força lloable. Escolta, des de la cadena COPE, tant de Tarragona com de Lleida, molts ànims i que això s'extengui no només a un barri, sinó a les ciutats en general, als municipis.
Ojalà.
I tant que sí. Carme Guerrero.
Hem de cuidar l'espai entre tots.
Presidenta de l'Associació de Veïns del Barri de la Bordeta de Lleida. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres i ja que et tenim aquí un dia com avui, doncs, que tinguis una bona sortida i entrada d'any.
Això, bon any, Carme.
Igualment a tothom. Una abraçada molt forta.
Una abraçada.
Gràcies, Carme. Mònica, igualment.
Ah, és veritat. Ens queden 20 segons per felicitar-nos l'any.
Claro, pues escolta, bona entrada i sortida d'any, això que diuen, i visita el raïm i jo què sé.
Que tingueu la millor de totes, la sortida i l'entrada. I dimecres estem aquí per tornar-nos a felicitar 2019, que això té vuitada.
Clar que sí.
No? Perquè, escolta, aquest de 2019 l'hem de passar junts aquí.
Va, que això m'ha quedat molt dir-ho. Mònica, fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
La Serre Outlet t'ofereix un 40% de descompte en tota la col·lecció. Qualitat, disseny i bon preu per estar ben guapa aquests Nadals. Pantalons, camises, faldilles a 27 euros. Jaquetes, 51 euros. Abrics, parques, jaquetons a 57 euros. Jaquetes esport a 51 euros. Punt, 18 euros. Dona, a què esperes? La Serre Outlet t'ofereix la millor roba de dona a preus increïbles. Els millors regals a la Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida. Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Us vull preparats, us vull entrenats. Heu de ser els més ràpids.
Sí, senyor.
Comencen les rebaixes a Wala.
Senyor, vol dir descomptes?
No, vull dir rebaixes. Les oficials fins al 50%. No comencen després de Reis. Comencen ja, queda clar?
Senyor, sí, senyor.
Preparats, llestos, Wala.
La Baldufa estrena espectacle a casa dirigit per un dels especialistes en clown del país, Martí Torres. Tot està preparat per a l'inici d'un acte institucional, però qui assumirà la responsabilitat de governar? Arriba la democràcia dels pallassos els dies 2, 3 i 4 de gener al Teatre de la Llotja de Lleida. Més informació i venda d'entrades a latemporadalleida.cat.
Espectacle recomanat per COPE Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Son las festas de Nadal.
Ya estem al Nadal y torna a preparar. No sé què fer. Quina feinada.
El Tiberi de la Roser.
Clar, com no ho he pensat abans? Aniré al Tiberi de la Roser. Encomano els plats que més ens agraden a tots i només ens caldrà cantar les Nadales. El Tiberi de la Roser. Ha dit al carrer Acadèmia 15 i el telèfon 973 28 95 20.
També trobareu el Tiberi de la Roser a Facebook, Instagram i Twitter.
Teatre, dansa, concerts, òpera, circ, titelles... Espectacles per a tots els públics i per a tots els gustos. Aquest Nadal, regala espectacles familiars. packs d'entrades o abonaments. La temporada Lleida.cat. La Paeria. Ajuntament de Lleida.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Pide un deseo. Ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés. Con un 40% de descuento en una selección de artículos de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2019 en El Corte Inglés.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Migdia.
Copi Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim ja quatre per sobre de dos quarts de dues. Ara sí, ja posem la directa per arribar a les dues en aquest darrer dia del mes i de l'any 2018, 31 de desembre del 2018, hores d'ara, encara amb 3 graus a la ciutat de Lleida. Obrim la radiografia, com sempre, amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i fred. Fred.
Fred, fred. No, no, ens queixàvem de la boira, però la boira... Sí que és molt pesada, la boira, perquè no veus el sol i tal, però es manté una temperatura de 6-7 graus. Ahir va marxar la boira, vam baixar els 2-3 graus. Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Albert anava dient que sí, també, eh?
Sí, però a mi la boira m'agrada.
Ara. Bueno, sí.
Forma part del nostre caràcter.
Sí,
sí, sí. Anem amb boires tot el dia.
Exacte.
Sí. Bueno, sí, jo també ho dic, això, però de tant en quant veure el sol també va bé.
Eh? Ah, i va sortir una estona
de migdia. Sí, sí, sí.
El problema són la gent que es guanya la vida a la carretera, que amb la boira conduïs molt mal.
Bueno, i sí, els pilots d'avió també ho tenen fotut per venir a Lleida. No n'acaba cap d'avió a Lleida.
Bueno, avui Llobregat se li va correr a fotre un aeroport a Lleida.
És que és molt fort, això.
Deu ser l'únic aeroport del món que no es pot aterrar amb boira.
A més, això, a més, en un lloc on ja sabien que havia boira, perquè això no és nou, eh?
Per això vull dir, que no... un llumbreres se li va fer per l'aeroport. Sí. I...
Bueno, avui no és el tema que anem a tractar.
De parlar de llumbreres? No.
És veritat que Déu-n'hi-do. En fi, primer de tot, agrair que estigueu aquí. Avui és darrer dia de l'any, demà és festiu, és aquest dia que quedava aquí entremig, 31 dilluns, però tenim coses per parlar, i a més de per fer balanços. Jo vull llegir el diari La Mañana, I això és veritat que l'Albert Escuer ja s'encarrega de fer recordatori de la bona marxa d'altres equips que no són els principals, que són els que tractem habitualment, com pot ser l'equip de bàsquet del Cadí la Seu. I aquesta bona marxa s'ha traduït, doncs, en el que se sol traduir quan hi ha classificacions entremig i bons resultats, en què et vas classificant per coses.
Sí, sí, primera classificació per la Copa de la Reina, 16 anys que porta a la màxima categoria al club i, a més, com a cap de sèrie.
Com a cap de sèrie. Després en parlarem amb el seu director esportiu.
Amb 7 victòries consecutives i, certament, aquests darrers partits, doncs, tinc la sort de que els estic veient per feina, però els estic veient perquè els fan per internet i, ostres, és un bon equip. És un bon equip que, després, igual, les competicions del CAU és el que tenen, que a un partit pot passar de tot.
Sí, sí, sí.
Però aquest Cadí, a un partit, també et dic que és capaç de guanyar qualsevol. De fet, el Girona, que és l'actual líder, ja el va guanyar. Llavors, és un cuidadín, i jo me n'alegro moltíssim per la gent de l'Alt Pirineu, perquè... de l'Alt Urgell, perquè jo sé que costa molt que vinguin jugadores a la Seu d'Urgell, que és un lloc una mica atípic, no?, perquè està allí deixat de la mà de Déu, que hi ha moltes jugadores, bueno, la majoria, evidentment, les estrangeres no tenen ni idea d'on és la Seu d'Urgell. Les nacionals, quan miren el mapa, uf, després quan hi van, estan de conya, eh?
Però això és un exemple,
passa una mica,
com venia el Lleida llista.
Exacte, no, passa una mica com, jo me'n recordo una frase del Roger Grimau, a l'època del Caprabo Lleida, quan va marxar del Caprabo, que deia, uf, és que clar, Lleida és un lloc que vens plorant, perquè dius, mare de Déu, diu, i al final marxes plorant de lo bé que has estat, no? I és una mica el que li passa també als Cedis, que any rere any s'ha de reinventar, Han passat jugadores boníssimes per allí, Laura Gil, Belén Arrojo, jugadores de selecció espanyola, però un any, dos anys i equip trampolí, no? Doncs aquest any hem mantingut part del bloc, la bona feina del Pep Ribes, del Bernat Canut, el Pere Porta, el president, doncs s'ha traduït amb uns resultats espectaculars i sobretot amb un equip que transmet molt bones sensacions. Després és el que et dic, a un partit, Copa del Rei, pot passar qualsevol cosa.
Ja tenim pressupost per jugar?
Sí, aquests no pateixen de pressupost.
No, és veritat que...
Ara no pateixen. Les passen canutes per cobrir-lo, eh?
No, és bo que el Xavi faci aquesta pregunta perquè és que, per desgràcia, l'esport avui en dia ve lligat a la part econòmica. Ens agrada, no?
Sempre han dit, te classifiques i després també tenen els problemes.
Sí, no, però vull dir, a veure, evidentment pateixen i molt per això, perquè el context és complicat. Però deia que no pateixen en el sentit de que és un equip que està molt ben estructurat.
Ja fa anys que ho estan fent molt bé.
Fa anys que ho estan fent bé, tenen una base potent, són molt conscients de qui són i on estan i no estiren mai més el braç que la mà.
Això és molt important. D'aquí uns minuts parlarem amb el seu director esportiu, amb el Pep Ribes, que ens atendrà a través del telèfon. Abans d'això, també, sense deixar el bàsquet, aquest cap de setmana, divendres concretament, va haver també jornada de la LEP Oro. Riazor no se'ns dona gens bé, eh? Gens bé. Llegia que fa 6 anys que no es guanya.
Una vegada, me sembla que...
Parlo del Força Lleida.
Sí.
Ara portem la pàjara del dia de Huesca.
Jo et vaig dir que aquest partit era perillós des del punt de vista de que... Bueno, no hauria de ser, però sempre passa del viatge i tota la història.
Bueno, això del viatge...
Sempre es diu, ja ho sé.
Tots els equips de l'EP, i jo que he patit la l'EP anant a tota Espanya amb autocar, al final arriba un moment que... Sí, home, evident, és millor anar a la Corunya amb avió. No hi ha cap mena de dubte.
Però des del Guaire no, eh?
No, des del Guaire no arribaria. No. Però tots els equips fan el mateix. Hi ha viatges el dia abans, fas nit allí, en la qual cosa... El que passa és que Corunya, i aquí ho dèiem...
És una passa.
Cuidadín, és que tenen molt bon equip. El que passa és que se'ls ha lesionat moltíssima gent, Larry Avia, els d'Admona...
Això ens sona a nosaltres l'any passat, eh?
Clar, sí, clar, jugadors importants. Què han fet? Ells s'han reforçat, que per cert el Força Lleida també ha fitxat. Però clar, s'han reforçat amb Jeff Xavier, amb Andrés Miso, ara ha tornat Zach Monaghan, a tenir un equiparro. Corunya farà playoff sí o sí. Bueno, no sé que es tornin a lesionar 5 tios una altra vegada, però tenen un equiparro. I, doncs, aquest divendres se va demostrar i va ser superior a un Força Lleida, sobretot en el darrer quart, que és aquí on comencem a tenir problemes.
Jo crec que ens falta una mica gasolina, eh?
Sí.
Perquè el dia de l'Òscar es va veure que no van saber parar el partit i ens faltava gasolina.
Bueno, aquest fitxatge jo crec que, a part de suplir la part de la lesió, ha d'ajudar amb això, no?
Bueno, a veure, són melons per obrir. Clar, si tu et fiques a YouTube i busques Josh Steele, clar, veure, trobaràs...
I mira, l'esport internacional de Gran Bretanya, que tampoc és que tinguin una gran tradició, però bueno, clar.
Clar, però bueno, tot el que sigui donar un cop de mà ja, doncs ja està bé, vull dir, perquè realment l'equip ho necessita, perquè...
Jo... És que s'adapti al joc de l'equip i a la ciutat.
Bueno, aquesta és l'altra.
A la lliga, a la categoria... A veure, el tema del Força Lleida, jo crec que...
I és una lliga molt complicada, l'Ale.
Jo crec que Jorge Serna era molt, molt conscient de la plantilla que tenia, de quines podien ser les aspiracions, i es va planificar una pretemporada per començar com un tiro.
Això ho hem dit moltes vegades, i escolta, que no es quiten lo bailao, com es diu. Correcte. avui dir, mira, sí, és que n'han perdut 3 seguits, ja, però en portem 9 de guanyats.
Exacte, clar. Per començar com un tiro, amb un joc molt físic, conscient de que això és una aposta que implica una davallada que pot arribar al desembre-gener, que és el que ha passat, però 9 victòries.
Sí. I al final de gener recuperar-se, eh?
Que el 5 de setembre miràvem i dèiem uf. Bueno, de moment 9 victòries. Li costarà, perquè l'equip és el que és, i ara que ha arribat un punt que físicament doncs, ja s'han igualat tots, doncs a l'equip li costa més. I després ja la davallada important de rendiment de jugadors importants, no? Turner és una de freda i una de calenta, Ovitxell igual...
Sí, perquè no porta una línia continuista, Turner.
Clar, llavors, un equip físic que depèn també molt de l'encert de jugadors puntuals com el Philip Duran, per exemple, que un partit te'n fa 21 i l'altre te'n fa 0. Bueno, s'ha juntat una sèrie de circumstàncies que han fet que ara potser la classificació del Força Lleida sigui molt més real que no pas fa un mes i mig quan el veiem allà dalt com a líder.
Està en una cinquena posició.
Està cinquè. Que passa que al desembre...
Sí, que passa que sí, baix tampoc no hi ha tanta diferència.
Bueno, sí.
Al desembre ha perdut 4 dels 5 partits que ha jugat, no? I alguns de forma dolorosa.
Anava a dir, ara amb les festes, aquí no paren. No. Aquest divendres ja torna de jornada a casa, Força Lleida, Valladolid, el dia 4 a les 9 del vespre. carrer.
Un altre partit complicat.
I, bueno, i aquí no es para. Per ser el Força Lleida, que ja ha posat en marxa allò que vam anunciar aquí, el carnet de soci per la segona volta, que inclou gratuïtament el darrer partit de la primera volta. Bueno, escolta, què vols que et digui? Són maneres de que hi hagi gent a dins. Gent dins del barri.
Són iniciatives que poden sortir de tacte, però penso que avui en dia la ciutat de Lleida s'ha de tot el país venut.
Sí. És una manera de que la gent, d'intentar que la gent pagui. O sigui, al barri ja hi va gent. Ja. El que passa és que tu parles amb socis,
que sí, ja
parles amb gent que va al pavelló i dius, hòstia, és que clar, jo miro a la dreta, miro a l'esquerra i veig un munt d'invitacions, que és algo surrealista.
Clar.
Bueno, doncs a veure si aquestes invitacions i tot el que s'ha fet pot servir perquè ara la gent doncs, es faci soci per la segona volta, que l'equip ho necessitarà, eh? Jo... perquè de diners no és que anem molt sobrats.
No, n'hem començat parlant i ho hem explicat, ara ja hem dit que ara parlaríem amb el seu director esportiu, del Cadí La Seu, el Pep Ribes, que el tenim ja punxat a través del telèfon. Pep, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, està amb nosaltres l'Albert Square del diari La Mañana i el Xavi Pérez. Primer de tot, escolta, enhorabona per la trajectòria que porteu d'aquest final del 2018 i sobretot per aquesta classificació com a cap de sèrie.
Realment, moltes gràcies a vosaltres. Estem molt contents de com està anant la cosa, de com ens està funcionant i del que estem aconseguint. Sí.
L'Albert em deia que us ha vist jugar i diu, escolta, és que juguen molt bé.
Bueno, pues no va desencaminant. La més que l'Albert és un bon seguidor del bàsquet. Albert, bon dia, eh?
Bon dia, Pep.
Que no ens veiem.
Sí.
És veritat, en aquests moments el nivell de joc que té aquest equip, que és el millor d'entre els pobres que dic jo, ha classificat a la Lliga i que basa la seva filosofia de lo que és l'estructura d'equip amb l'equip, no pas amb les individualitats, perquè, com deia ahir Andrea Vilar en una entrevista, nosaltres no tenim superestrelles perquè, entre altres coses, no podem tenir-les. El que sí que tenim és tota una sèrie de jugadors implicades amb un talent en potencial molt important i que l'estan traient i l'estan sabent treballar els tècnics perquè això pugui donar un bon joc d'equip i que en aquests moments, com diu l'Albert, és veritat, possiblement és l'equip que fa un bàsquet de més qualitat, independentment de que per sobre tinguem equips que estan a la classificació on estan, perquè tenen un talent i un potencial individual molt important.
També podríem dir que les estrelles les teniu a la vessant dels tècnics, doncs.
Bueno, no, jo penso que el que hem aconseguit és un equip on, amb una estructura base, que aquest any sí que vam aconseguir alguna cosa important i que, més a més, ens marcàvem com a objectiu a l'acabar la temporada passada per la progressió que havia tingut l'equip al final de la temporada passada, que era intentar renovar el que nosaltres creiem que era el bloc dur de l'equip. Al renovar sis jugadores teníem molt camí fet, que no era allò de començar pràcticament de zero, a encaixar peces, a madurar peces, a fer-les créixer i a fer una segona volta sempre molt millor que la primera. Hem començat ja molt bé, perquè teníem el bloc, el nucli de l'equip encaixat. Les jugadores que han vingut han anat acostant-se, afegint-se i sumant amb aquest equip, i en aquest moment nosaltres tenim un equip amb dos jugadors molt fiables per poder competir en qualsevol moment de cada partit i no donar cap moment de baixada de rendiment amb els 40 minuts, que això és molt important per un equip com nosaltres.
I com us heu fet per renovar tanta gent? Perquè abans ho parlàvem, no? El Sadis històricament és un equip una mica trampolí, no? Vull dir, costa que la gent vagi a la Seu d'Urgell. Per aquí han passat molt bones jugadores, ficàvem l'exemple de la Laura Gil, per exemple, de la Belén Rojo, però cada any us toca una mica reinventar l'equip. En canvi, en guany, és el que dius, en continuen sis. Com us heu fet?
Doncs generant una situació de molta il·lusió i convenciment amb gent jove. Perquè, ojo, estem parlant d'un equip de 23 anys de mitja, que és l'equip amb la segona mitja més baixa de la Lliga, i fet que ho feia, més que fer-los entendre, que les jugadores ja tenien clar que un lloc on poguessin tenir amb la seva joventut, amb la seva, diguéssim, encara poca maduresa amb la possible trajectòria professional que poguessin tenir dintre d'aquest món, poguessin tenir un rol important de protagonisme dintre del joc de l'equip i no ser la joveneta, aquest era el seu lloc. I per l'evolució, l'ambient, la qualitat del joc del final de l'any passat, doncs totes van apostar per això. I aquest ha sigut l'argument bàsic per poder renovar les jugadores, més que no pas, evidentment, la nostra capacitat econòmica, que és la que és.
I a la pista hi ha caliu, però a la grada, jo, pel que veig per internet, els partits de Canal Feb, gairebé ompliu sempre aquesta temporada, no, Pep?
Hem omplert cada partit d'aquesta temporada. Sí, la gent està molt, 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 molt enganxada. Però és que s'ha enganxat no només pel joc de l'equip i per la classificació, que evidentment sempre és més fàcil que la gent s'enganxi a cavall guanyador, eh? Perquè això és així. Quan el cavall és guanyador, tothom s'apunta i tothom és... Jo sóc d'ell, eh? En canvi, quan la cosa no va tan bé, bueno, pues ja no m'agrada tant això. Pues, ja està, contacte amb el Joan Déu, però hi ha una altra cosa molt important, que és el feedback continu que aquestes noies estan generant amb la ciutat. La ciutat petita, on pràcticament les veuen cada dia passejar, passar, pues, a comprar...
La vinculació.
I que aquestes noies no refusen mai el hola, bon dia, com estàs? Això és molt important en un lloc petit com nosaltres. I en un gran suposo que també. I això genera, pues, un caliu de club, un caliu de ciutat, i a més l'engrescament de que la gent del Palau hi disfruta, eh?
Sí, sí. Hores d'ara, el que ha dit la Seu, són quarts, amb 13 partits jugats, 10 victòries, 3 derrotes, amb una ratxa dels darrers 7 partits de 7 victòries. Sí, està clar que això ajuda, però jo, i això ho hem parlat aquí a la taula de la radiografia, Pep, aquesta vinculació amb la ciutat, amb el municipi, jo crec que és bàsica. Nosaltres a la ciutat de Lleida tenim dos exemples oposats. Tenim un equip en el que els jugadors són cars de veure i de tractar, cars, per dir una cosa, caríssims, i una altra entitat en la que són molt propers. Són els que omplen, al final, o porten molta gent a la seva instal·lació. Pel que ens dius, vosaltres practiqueu aquesta manera de fer esport.
També és molt important amb això la tipologia i el caràcter de les persones, en la casa dels jugadors o les jugadores, eh? Molt important. Perquè això ho he intentat sempre, però hi ha anys que et costa pel tipus de caràcter, pel tipus de percepció de la jugadora, en aquest cas, amb la implicació del que se li demana i el que ella vol oferir. I en aquest moment això ho estem tenint molt fàcil. Molt fàcil perquè, entre altres coses, les jugadores més influents dintre del nucli de l'equip són jugadors que porten anys amb nosaltres i que, a més, aprecien el que fem, se senten ja dintre del que és la identitat de club i també dintre del que és la sinergia de ciutat. I això ha facilitat molt que el grup, pues, evidentment, que està ple de bona gent, això no cal dir-ho perquè també és molt important, doncs entrin en aquest, entre cometes, joc. Volguer la proximitat amb la gent del carrer, volguer molta influència i molta implicació amb la gent del club, i això fa, pues, que tot vagi rodat, eh?
Per tant, l'scouting personal és igual o fins i tot més important que l'esportiu.
És molt important, és molt important. Tu abans parlaves de que el Forcelleta ha d'obrir un meló, no?
Sí.
Pues clar, nosaltres estem obrint melons cada temporada amb tota la gent que incorporem, tot i melons entre cometes, perquè clar, fem un scouting de possibilitats d'evolució, de talent amagat que hem de fer emergir, i perquè, com bé comentaves, per aquí... la Seu en aquests moments, per moltes jugadores, és un possible parador trampolí de cara a un, dos anys vista per poder saltar amb objectius i projectes més importants, no només del bàsquet nacional, sinó del bàsquet europeu. Amb la qual cosa, és important que endivinem aquest scouting de talent amagat, de personalitat clara i de caràcter, que sigui un caràcter fàcil, moldejable i fàcil assimilable al que és la sinergia del club de la ciutat.
I una cosa, Pep, el Llista es va classificar per la Copa del Rei i és un mal de cap perquè són diners. El Vilassana es va classificar per la Copa de la Reina i és un mal de cap perquè són diners. Pel Cedis també és un mal de cap, la Copa?
El Cedis, la Copa, és una il·lusió que perseguíem com a desesperats de fa temps.
Políticament correcte.
Sobretot les 7 últimes temporades que sempre hem estat a un pas d'entrar i a un pas d'entrar. I aquest any que dèiem, bueno, aquest any que s'amplia 8, ho tindrem més factible, no només ho hem tingut factible, sinó que ho hem fet excel·lentment.
Home, 9 de caps de sèrie, eh?
Per això mateix. És una il·lusió tremenda, és una il·lusió tremenda. En el tema econòmic, nosaltres d'alguna manera, estar a la Copa de la Reina dintre del que és la temporada regular de mesos establerts amb una possible situació de, diguéssim, d'implicació laboral o de treball de la temporada, no ens suposa una despesa extra econòmicament. És una il·lusió que teníem fixada i, a més, que la tenim molt ben consolidada. I, per altra banda, també és veritat que nosaltres aquest any, portem un parell d'anys, no sé si es pot dir hàbil o no hàbil, o coincidències o no coincidències, però estem intentant fer contactes molt tancats amb el que és l'aspecte de competició des del començament fins al final, duri el que duri la competició. Això vol dir que inclús una hipotètica participació en play-off, que en aquests moments, amb 4 partits més guanyats, estarem dintre del play-off del títol, també la tenim contemplada amb el pressupost de l'any. I això també és important tenir l'esquena coberta en aquest aspecte.
I de quin pressupost estem parlant?
De pressupost de fitxes o pressupost de l'equip per participar a la Lliga?
No, de...
Pressupost anual.
Pressupost anual del club.
El pressupost anual del club és 150.000 euros.
Déu-n'hi-do. 150.000 euros, un equip a la Lliga màxima, a la màxima categoria. Voltant per tot el territori nacional, classificat com a cap de grup a la Copa del Rei. Ho dic perquè a vegades...
La Copa de la Reina.
Sí. La Copa de la Reina, ho dic perquè a vegades ens pensem que... Aviam, que són diners, que són 50.000 euros, però vull dir, guai, té la il·lusió, si es pot cobrir de manera raonable, només falta que pues, s'hi vagin vinculant també les entitats, però vaja. Escolta, vos teniu bona resposta per les empreses de la zona?
I aquest any més que mai sí? Estem tenint uns inputs molt positius bueno. De cara a la consolidació del projecte que tal com està evolucionant en aquests moments, en aquest cas la Lliga Dia, que és la Lliga 1 del bàsquet professional espanyol, on la cosa està tirant amunt a nivell de pressupostos i capacitat dineràries dels altres equips, dels altres clubs, dels altres ciutats. Estem tenint molt bona, almenys primera sensació de resposta perquè el projecte es continuï consolidant i continuï endavant.
I ara igual dic una majarada, però bueno, com que falten, no res, 10 horetes per acabar l'any, no passa no res. Perfumeries Avenida, Girona, estan molt lluny?
Molt lluny, molt lluny. El pressupost de Perfumeries Avenida Girona està entre el 1.200 i el 1.200.
Uf, vale.
Amb això està tot dit.
Era una majarada, efectivament.
Però, guaita, eh?
Però Albert,
sí.
en aquests moments, evidentment són equips superiors a la resta.
Però Girona el van guanyar, no?
Per això. Però si haguéssim de jugar els pròxims dies, després veurem el que passa a final de setembre, a final de febrer, perdó, que es pareix la Copa. A veure en quin moment arriba tothom. De forma, de sensacions, d'estímuls, però en aquests moments, si haguéssim de jugar contra qualsevol, jo sí penso que en aquests moments qualsevol d'aquests dos equips, a l'equip que no voldrien jugar amb un partit eliminatori, a un partit únic, no amb un playoff a 3 o 5, sinó amb un partit únic, estic segur que no firmarien a casa la seu.
Però segurament.
Segurament.
Molt bé, doncs hem parlat amb el Pep Ribes, que és el director esportiu del Cadi La Seu. Escolta, la nostra enhorabona.
Evidentment... Una cosa, sí. Penso, no? que quan arriben aquestes festes, a Lleida, com que sempre anem justos de diners, un dels problemes és a veure si ens marxarà algú. Això ho tenim controlat a La Seu, Pep? No marxarà...
No marxarà ningú.
No marxarà ningú, molt bé.
I arribar entenc que tampoc.
Perdó? No.
I arribar
no.
Tampoc.
L'equip està més que consolidat amb la idea que teníem i volíem, i les jugadores més que implicades i contentes en fer no un bon any, no, el següent.
Sensacional.
Això funciona, no es toca res aquí fins al juny, no es toca res aquí. Eh?
Exacte. No, a més, ja et dic, les jugadores estan no implicades, no, el següent. Estan amb una motivació tremenda i una il·lusió de criatures.
Molt bé, Pep Ribes, director esportiu del Cadi La Seu. No havíem parlat mai, però gràcies a l'Albert Square us seguim cada dilluns aquí a la nostra tertúlia. Per tant, sabíem de la vostra trajectòria i espero que no sigui la darrera vegada que parlem. Escolta, enhorabona per aquest final del 2018 i que la trajectòria segueixi amb aquest 2019. Pep, gràcies.
A vosaltres, que vagi bé. Bon any.
Una abraçada.
Bon any. Doncs ens queden 5 minuts per arribar a les dues. La veritat és que quan la pilota entra, dona gust.
Veieu el que és un club ben estructurat?
Sí. Correcte.
És aquí, des de...
Ull aquesta cosa de... Nosaltres tanquem uns contractes al principi que ho cobreix tot.
Clar.
Està molt ben estructurat això.
Un crac. Treballen molt bé. I el Pep és un tio que fa molts anys que campa amb això del bàsquet, ha estat entrenador, ara director esportiu, gairebé president...
De totes maneres, ara l'estava escoltant i al principi també ho deia, i és veritat que estem parlant d'un club a La Seu, que és un lloc complicadíssim.
És que tu abans parlaves, el Força Lleida de Corunya, autocar...
Sí, clar.
És que
ell és igual, però des de La Seu.
Sí, sí. Clar.
Cuidao.
Sí, sí, a més es mouen per tot arreu.
Clar, la Denise Richards, jamaicana, tu imagina't, una jamaicana, clar, quan arriba a La Seu d'Urgell, aquella dona deu dir...
Estem al costat d'Andorra, que això potser sí que sona, però...
O la Hempe, ara, que és la crack nord-americana, també, quan arriben allà diuen dir, mare de Déu, doncs aconseguir que uns mesos després, la Richard s'ha renovat aquest any, l'Andrea Vilaró i la Georgina Bahí, i com deia, la Ariadna Pujol, vull dir, el bloc de la plantilla, aconseguir que s'oblidin de que estan a La Seu, una tia de Jamaica, una tia de Salt Lake City...
No, és tal. Perfecte.
Ojo, té molt mèrit. I és aquest grau d'implicació en la ciutat, no? Però al cap i a la fi, tu quan ets esportista professional i te'n vas por ahí, o sigui, a mi em fitxa el Cartagena i m'ho puc prendre de dues maneres. Jo me'n vaig jugar a futbol a Cartagena, sóc el crac i venga, i bueno, pues jugar, o jo me'n vaig a viure a Cartagena...
Correcte.
...on jugaré al seu equip de futbol. I com a tal, jo primer m'adapto a la ciutat, i després, que segurament això em permetrà fer més fàcil l'adaptació a l'equip i sobretot aquest feedback en l'afició que és importantíssim. Han creat una penya i tot, el que dir.
Molt bé.
Dir, no, la veritat. Festivals espectaculars.
No hem d'oblidar que és bàsquet femení. No ho dic per res, ho dic perquè tot l'esport femení costa
un extra.
Però juguen molt bé, eh?
No, no ho dic per veu malament.
Jo he vist partits...
Perquè costa més per tot, perquè és que és veritat, és així. Per desgràcia.
Ara també els està fent un cop de mà a la televisió, eh?
Sí, bueno.
Aviam. Fins ara no ho sabia ningú.
Però no ho tenen fàcil, eh? L'esport femení ho té difícil sempre.
Però tots els esports femení...
L'esport femení ho té difícil sempre.
Però tots els esports femení...
Escolta, que ens queden 2 minuts i mig. De manera ràpida...
Han fitxat a 3, ja.
Què demanem pel 2019?
El Baltasar, aquest. No, han fitxat 3, eh? No eren aquests 3 que venien, Albert?
Són de canvi. Són els mags.
Han fitxat 3.
En futbol, proper partit, darrer de la primera volta, Ontinyent, Lleida Esportiu. Què demanem al 2019 pel Lleida Esportiu?
Un central i un jugador de banda.
Sí.
En atac.
I que no ens toquin res, eh?
I jugar al Playó.
No, tocar, ja ens estan tocant.
Sí?
Ah, no, han tocat del Baleares, del Córdoba, del Nàstic, de la Cultural, bueno, Déu i Maria Santíssima. Aquest és probable que surti.
Sí?
Crec. Sí, perquè a banda és un jugador que arriba aquí a última hora, després de 2 anys pràcticament en blanc, venia una mica a recuperar-se.
Però escolta, marxar del líder...
El club no està content amb el seu rendiment, perquè no està content amb el seu rendiment, o sigui, s'hi confia, perquè és un tio de categoria superior, però ha fet un mes de desembre justet, i podria ser que sortís. I després hi ha el cas dels Peters, Quinteros, Almagro, jugadors cedits, que han vingut aquí, clar, no tenen protagonisme, i evidentment el que volen són minuts.
Clar. Lleida llista, el proper dia 8, Barça-Lleida llista, el dia 12 Vendrell Lleida llista, Xavi, que demanem pel 2019?
Home, amb una trajectòria com la del 18. Si fem com la del 18 ja serà el Nova Mas.
Ja farem Champions.
Podem demanar algun italià també, per demanar, o algun argentí.
Bueno, demanar per demanar, demanem que hi hagi un sponsor, que és el principal.
Sí, senyor.
Okay. Un sponsor i que no es marxi ningú.
Clar, sí, senyor, i que no marxi ningú.
Clar, que n'hi ha algun que ja li estan omplint el cap de coloms
No, no,
de moment toca de peus a terra i no sembla que marxin, però...
Amb una estabilitat econòmica, l'equip del qual està, seria una altra història, que ja estan fent un paper boníssim.
Però en
boníssim.
General, tots els equips de Lleida han fet bon paper.
Clar que sí. Doncs escolteu...
Ha estat un bon 2018.
Sí. No, la veritat és que algun dilluns estrany, en general, hem donat bones notícies els dilluns. Per tant, no ens podem queixar. Escolta, que el proper dia que ens veiem ja haurà passat tot. Tant parlar de Nadal, Cap d'Any i Reixos. Ja el proper dilluns ja ha passat tot.
Ja haurà jugat la Copa a la Reina al Cadí, haurem fitxat...
Bueno, això no, però el tema de Nadal ja haurà passat tot. Ja. Xavi Pérez i Albert Escura, com sempre, un plaer que ens hagueu acompanyat. Gràcies per estar amb nosaltres tot aquest 2018 i us espero a partir del 2019.
Au, fins l'any que ve. Adéu.
Nosaltres arribem a les 2, que tingueu una bona sortida d'any. Demà no, però dimecres tornarem aquí el 2019.